Teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real et desitja bon Nadal.
Murcia, Galícia i la Comunitat Valenciana, perquè ja podeu veure un...
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ràdio Vila-real et desitja bon Nadal.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Puerta del sol, como el año que fue. Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. Y alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més, o no una jornada més. Estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, aquesta recta final d'any, l'últim programa d'aquest 2019, el que tenim a hores d'ara per davant. I, com sempre, amb convidats, amb diferents assumptes, repàs de què ens ha deixat el 2019, aquestes tradicions, commemoracions arreu del món per acomiadar un any que, com no pot ser d'altra forma, jo crec que és una miqueta amanida, però que bé va aquesta cançó de Mecano per a iniciar aquest programa. Susana Pérez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia.
Montse, bon dia.
Molt bon dia i feliç any nou a tots.
Bueno, espera, que encara no... Calma, que encara no ens hem anat. Encara no ens hem anat d'aquest any.
Saps què mos ha passat, Seila? Que hem sentit aquesta cançó i Montse i jo, com som d'esta època, Montse?
Sí.
Que mos han entrat unes ganes de ballar i de tornar a aquesta època on tenien tant somnis, tant, Montse?
Pues sí.
Home, ara seria... Haguera sigut un moment d'obrir els micros abans d'hora per a que vos haguera escoltat la gent cantar.
Sí.
Però bueno,
sí.
La gent se comporta, eh? La gent se comporta i no ha obert els micros abans d'hora. Però bé, comentàvem avui convidats que ens aproparan a elements d'aquestes dates, com per exemple la joventut antoniana, que els tindrem d'ací una estoneta, perquè ja vam rebre els missatgers reials el dia 26 i estan ja preparant l'arribada dels reis. I ho fan com? Doncs a partir del dia 2, fent i arreplegant aquests encàrrecs per a que els reis doncs facin la ruta i entreguen els regals. Així que estarem amb ells. Però també parlarem i ens acompanyarà Santi Cortells per a, diguem, desmuntar el Belém. A veure com ho expliquem, per a dir-ho bé i que no, ningú s'escarote més del conte. Doncs n'hi ha molts dubtes relacionats amb la figura dels reis, si n'eren tres, si no n'eren, d'on venien, d'on no venien. Doncs d'això ens parlarà Santi Cortells avui.
I cada un pues, que pense claro. Si vol quedar-se en la versió de Santi o en la tradicional de tota la vida.
Ell dona unes quantes, estan les tradicionals, ell no renega no, de la tradició d'allò que es considera habitualment, però en donarà altres opcions.
Val.
En un principi vam descartar així, la setmana passada, dia 24, el Pare Noel, que no era nostre, i sinó que ens tindrem que quedar en els reixos, i no, ni el Pare Noel ni els reixos ens queden en els regals.
No és, a veure, d'on venien realment? Eren tres, perquè es diu que eren tres, però podien ser més de tres, menys de tres. Bé, doncs d'aquestes cosetes ens parlarà.
Molt bé.
Després...
Política, també tindrem en aquest darrer programa de l'any política, convidat des de Borriol.
Héctor Ramos,
l'alcalde.
L'alcalde de Borriol, ara vam tindre David García. Els dos governen en minoria i, per tant, jo pense que sentir que ha sigut els seus sis mesos de govern de dos alcaldes en minoria que ho tenen més difícil, la tasca, pues, a veure, és... Se té que escoltar, perquè governar en majoria o governar en coalició... En majoria ja està molt bé perquè és més fàcil, en coalició hi sorgeixen més problemes, però quan governen en minoria com que tot és un poc
més complicat
i més difícil. Sinó que sentirem el que ha sigut els sis últims mesos d'Héctor, aquests últims mesos per primera vegada alcalde d'Héctor Ramos, com han sigut. A més, també tindrem...
Que la tenim ja per ací.
Sí, Encarna Sorribes, que ens parlarà de com complir cada volta menys anys.
Ah,
sí, si, si això és possible.
Jo m'apunte.
Ara li comentem a veure si n'hi ha algun secret ahí darrere, no? per assolir aquest repte. I també abans de repassar una miqueta l'actualitat política, les tendències, mirem aquesta ullada meteorològica. Avui l'Agència Estatal de Meteorologia diu que els cels poden estar coberts, no s'esperen precipitacions, termòmetres, temperatures que poden estar entre el 7 de mínima i els 14 de màxima. Què ens depara demà, aquesta jornada de festa, el primer dia del 2020? Doncs en la línia núvols, que no vindran acompanyats a priori de pluges, això sí, les temperatures, les mínimes, una miqueta més baixes, 4 de mínimes i 15 de màximes.
Sí,
així
se
que...
Se nota que ha baixat la,
que
les
ja,
temperatures.
Ja tocava, és que sí, les temperatures sí, sí, de la setmana sí, passada no eren normals, eh? Així no. Que també s'agraeix que ara fa fred.
Por, també.
Vale, sí. Però en esta nit com hem de vestir-nos? Molt obligats? Molt abrigades.
No, no.
En cap és com una ceba per anar llevant-te, no?
Tirants i després un bon abric i ja està.
Depèn del local on estigues, si és més menut, si està més aclimatat, no?
Després te fiques a ballar i ja no.
I ja se passa, no?
Fred, claro.
Enguany com n'hi ha poblacions més o menys, bueno, no menudes, sinó més acollidores, anem a dir això, que fan diferents puestos, tenim carpes per a poder anar, pues allí... Entrarem, anirem tots molt abrigats, però això, al final, de conforme va transcurrint la nit, anem llevant molts capes i anem disfrutant, que pense que és el que s'ha de fer esta nit, disfrutar per a poder abordar un any nou en més ganes.
Després del tercer ball, ja no necessites
més.
Ni abrir, ni res.
Jo, quan he baixat a prendre cafè, les persones s'han assentat en mi, han es començat a dir-me truquitos per esta nit, val? Per exemple, un anell d'or dins del cava, d'or però que no porta ni perles ni
res, tot xica que perguem alguna.
Sí, sí. Cuidao. I després, algo molt curiós, m'ha fet molta gràcia, i és que una persona m'ha apuntat un bitllet baix del plat del sopar d'esta nit. I jo dic, bueno, un bitllet de quant? Diu, pues de 50 euros. Bueno, el que vulga de 500 i el tinga, pues...
Però això no es van llevar.
Sí, sí.
Jo dic, això és com no siga en fotocòpia en color, jo crec que ja no circula.
Després també un bitllet des de la sabata.
També.
Però veurem com acaba el bitllet després de la nit, no?
Home, bueno, un plastiquet, per si un cas tot siga, que siga dels gordos i molt carreguem en la suor. No.
De 5 euros, prou.
Ho tenim bé.
Després també m'han dit, dependremos el raïm, en el peu esquerre. O sigui,
apoyar de l'esquerra.
En l'esquerra durant les 12... Bueno, el que vulga gallets de taronja, gallets de taronja, i el que vulga els granells de raïm, el peu esquerre, i quan acabem de prendre-nos el raïm, apoyar el peu dret. És com entrar el...
Entre el genoll i el peu dret.
En el peu dret.
Si no és.
També m'han dit tirar un got d'aigua al carrer per allunyar les llàgrimes i la pena. És dir, a les 12 de la nit, obrim la finestra, tirem un got d'aigua i què? Claro, vos imagineu que
passa,
pues si
algú per baix.
Pues si passa algú i el banyes...
En la fresca faena, que farà, la gràcia
la
feta.
La serà teu.
Entonces, claro, jo quan m'ho han dit he pensat, claro, perquè tu imagines, si vos en un piso, pues que tires el got d'aigua i a aquestes hores, a les 12 de la nit...
Pues aquí...
Bueno, però igual no n'hi ha ningú pel carrer, perquè a les 12 de la nit...
O igual n'hi ha gent que ha sopat en un lloc i se'n va a un altre de festa i es pilles per camí totes mones a CAES i...
Això sí que pot ser, això sí que pot ser.
I després és una miqueta d'algo més llarguet. M'han dit que posem un plat blanc en un drap o mocaor roig, 7 ciris de distints colors en 7 cintetes de distints colors, i posar en el plat panís, gentilles, blat, unes monedes i mel. Deixar-se consumir els ciris i després fer un nuc en tot això, un atadillo, com en València és un...
Sí, fer un nuc, sí.
I això penjar-lo darrere de la porta.
Uf, jo ni
i tindreu durant tot l'any que ve. Per cert, que tenim a Txelo el control i molt l'hem oblidat. Tenim moltes ganes de la cançó, mos ha animat massa. Bon dia, Txelo.
Bon dia.
Txelo Climent al control. Tu faràs això que hem dit, lo de l'atadillo este...
No fa cara de fer.
No, sincerament no.
Pa que te voy a... El último día del año no te voy a engañar. No,
no te voy a contestar.
Bueno, pues diuen que trau, que ho atrau tot, que no te faltarà ja de res, perquè tens monedes, tens menjar, tens dolçor en la teua vida, entre l'aigua d'aigua que tirem per la finestra i l'atadillo que posarem darrere de la porta...
Jo igual fique l'aigua darrere la porta i tire el plat per, no ho sé, és que al final ja m'he fet el lío, cosa, ja no sé què de fer.
Això és el que a mi m'han contat. Vosaltres heu tret algun...
Jo sabia la de l'anell d'or dins de, sí, de la... xampany,
uh-huh. Això de portar algo roig, no?
Portar algo roig, lo de la, lo del peu esquerre uh-huh. va entrar en el dret i jo ja que sàpia no.
I tu, Sheila, tenies...
Jo és que no sóc molt d'aquestes coses, saps? Igual que quan diuen no deixes el bolso en terra que se te van els diners, pues, pues jo què sé, pues, no tenen pates per córrer. Jo espero que no se me'n vagin, no sé. La veritat és que no sóc molt de superstició.
Bueno, jo sí, per si de cas no el deixem mai.
Jo tampoc, per si de cas.
Jo sí, i després me rinyen, però bueno, no ho sé. Si me quede pobre d'ací un temps, ja vos dic que si
lo va o no. Lo bo és saber per què fem tot això, tota aquesta uh-huh. parafernària del final d'any. Vas començar a festejar-se quan el papa Gregorio XIII va dispondre en 1582 per a tots els països catòlics el canvi de lo que és el calendari.
El calendari.
Sí. Entonces, els països catòlics celebren el dia 1 i se canvi catòlic.
La última nit del calendari se sol passar en família.
Sí, sí, de norma.
Bueno, depèn. No, la gent jove és més d'amics.
Sí,
i d'eixir. Sí, sí, sí. El que passa que jo...
Però n'hi ha zones, eh? Per exemple, en Madrid és molt de quedar-se en família, uh-huh. a sopar uh-huh. i celebrar les 12. I a partir d'ahí ja...
Festa
ja,
en llibertat.
Sí, sí, sí. Així antes no se feia tant. La gent hi sia més i ara cada vegada més pues, s'ajunten en colles, penyes...
Uh-huh. O se'n van fora els amics, no? Recordo quan jo era jove, fa ja uns quants anys, sí. Que hi sies, te n'anaves, pues, igual era anar de Peníscola, però ja era un viatge gran.
I els bons desitjos que ens desitgem, o inclús a nosaltres mateixos que ens diem, pues jo l'any que ve faré tal cosa o deixaré de fer una altra...
Jo també decidí no fer res d'això perquè al final no ho complís, que aleshores, pa què decebre'm?
Ui, mira... apuntat al gimnasio
a mainar, a aprendre...
Que si t'apuntes i no vas és com si no hagués fet res
i pel més pasta
a mainar també
tres quartes
que, si menges,
que està relacionat amb l'anterior
que encara te queden 6 dies de festa dius jo a mainaré, me ficaré a dieta però si menges
jo crec
nada
que,
de nada
que complim el primer propòsit que és menjamos o tot el raïm o tots els algins de taronja el que... i si intentem
jo el raïm però...
lo que és entonces lo que mos dura són els 15 els
segons
abans de començar l'any. A partir d'ahí ja els propòsits com que sí.
Era com Mafalda que dia estoy apuntada al gimnasio hace un año y no he adelgazado nada, pero tendré que ir a preguntar qué pasa.
Claro,
pues això és lo que
claro, apuntarte
a la majoria de la gent li passa.
Apuntarte només no amaina.
No.
Han passat coses que cal destacar del...
Pues n'hi ha moltes, clar, és complicat, no? Hem anat al Mundo, al País, el diari del País, que han fet ells un recull, moltes coses, no? Per exemple, en gener de 2019, clar, és que ja sembla fa un any, cridava l'atenció el Partit Popular, no? Que triomfava Andalusia després de 36 anys dels socialistes, no? També parlaven de la irrupció de Vox a Andalusia.
Cuidado que el que repre... O sigui, el que en la part d'Andalusia el Partit Popular entrar a governar després de 36 anys ha sigut un fet històric encara que
i
la
molt
gent...
significatiu
que ha passat després
que te fa pensar el per què
bueno, pues,
després de 36 anys
n'hi ha teories que diuen que la gent després d'estar molt de temps d'una manera o allò de que diuen després de menjar dolç vols menjar salat no sé però de veritat que això va ser una notícia molt rellevant
També va ser pues, fa quasi un any quan es trencava la relació Pablo Iglesias i Íñigo Errejón també ho parlaven també es
va doldre
no? I es van crear no? aquests dos partits en Más País també es parlava en gener de l'any passat de la protesta del taxi en Fitur contra Uber i Cabify que va col·lapsar
conflicte.
Fitur També ja, si ens anem a febrer, era la foto de Colom, Partit Popular, Ciutadans i Vox contra Sánchez, que uns dies després convocava eleccions perquè no va traure endavant els pressupostos.
Una foto dels que s'han arrepentit més d'un que anava la foto.
Però va ser això en...
I encara estem governant en els pressupostos del 2018.
Que encara estan prorrogats.
O sigui, aquí, veurem, ja veurem.
També en Mas, per exemple, es parlava del 5G, no? Aquesta tecnologia, que molts avanços, però també molts conflictes entre els països en aquesta lluita per traure. Després, per exemple, en abril destacava la primera imatge del forat negre, no? Un avanç científic que, segons la revista Science, serà el més important del 2019.
És la primera vegada que veiem el que és un forat
negre, sí,
negre en imatge, sí, que es diguen. Els havien explicat els científics que havien pogut explorar més, però ja la veiem, o sigui, ja teníem la visualització d'aquesta imatge.
També va ser en abril d'aquest any el cas Julen, no? Emoció i espectacle, un circ que es va muntar, malauradament, en el cas del xiquet. Es va cremar també en abril Notre Dame. Va ser la protesta a França per la pujada del preu dels carburants dels denominats xalecos amarillos. El PSOE va guanyar les eleccions, es va quedar un escó de la majoria absoluta amb diferents acords. Ja si anem cap al mes de maig, per exemple, es parlava del Partit Popular que resistia a Madrid davant la força del PSOE, tant a l'Ajuntament com a la comunitat. També es va anunciar la retirada de l'esfera pública de Juan Carlos I, després ja de molts anys de rei.
Una altra notícia molt rellevant que també ha passat un poc...
Desapercibuda, perquè...
Sí, quan en realitat ningú esperava que Juan... jo recordo una vegada una conversació de la reina emèrita, de Sofia de Grècia, que va dir que ell no se mai abdicaria, ell seria en el moment que deixara esta vida.
Jo crec que per pressions ho va tindre que fer.
Sí, perquè molts escàndols, no, al final és que portava les esquenes.
Va haver algo més que ell no voldria, però al final jo crec que
el van obligar. Que això va passar factura.
Sí.
Saltem uns mesos, ens anem a juliol. Destacava, per exemple, el fracàs de la investidura de Sánchez el dia 25 de juliol. Això va motivar les noves eleccions. També diferents casos, no, de corrupció. Imputaven al BBVA pel cas Villarejo, que és comissari jubilat, José Manuel Villarejo. Ja al mes d'agost es parlava del preu desmesurat del lloguer, assetjament sexual contra Plàcido Domingo, també els incendis a l'Amazonia.
El assetjament sexual de Plàcido Domingo va ser algo que tot el món li va pillar de vacacions, i estem tot el món cada un
al mes d'agost,
i va ser una notícia que a mi particularment no em va sorprendre molt, jo no ho sé vosaltres.
Però clar, al final, no? També en setembre es parlava de l'escàndol que és de la metxa.
Perdona, sí. Sila, és que van ser al voltant de 36 dones,
Les que al final...
Les que van denunciar, les que van...
La història està en que quan una persona acumula tant de poder, d'alguna manera que tindre un comportament molt exemplar, perquè si no té un comportament exemplar, més tard o més prompte les coses te passen factura.
Dèiem també, ja al mes de setembre, escàndol de la metxa, que deien les empreses que fan aquest tipus de car, que esperaven ara en Nadal el que reviscolarà, però que ha passat molta factura i que la cosa està realment malament, no?, per al sector. Anem ja a octubre, cas Bankia, víspera sentència, saber què va passar, no?, amb aquests 22.500 milions de diners públics que es van fer gastar per atraure a Bankia de la fallida. També es parlava de la sentència.
Encara
estem ahí, es va fixar per la sentència i estem esperant.
Estem esperant, i dic que és que no, això cas no s'ha tancat.
I que han pagat tots.
Per això, a veure què passa. També la sentència del procés. També es va produir el primer discurs de la princesa Leonor als Premis Princesa d'Astúries. En 13 anyets, no? Crec que va ser el primer, com el pare. Després també, per exemple, el mes d'octubre, l'exhumació de les restes de Franco. Moltes protestes també que s'han produït a Amèrica Llatina, Bolívia, Xile, Equador, Colòmbia, durant tot aquest 2019. I també, per exemple, anem ja al mes passat, al mes de novembre, aquestes noves eleccions, la dimissió de Rivera, perquè va passar de 57 escons a 10, l'abraç...
La veritat és que el dia de la dimissió de Rivera així estava la diputada en les Corts,
Merche Ventura,
en nosaltres, i li va costar molt mantindre't, perquè estàvem en un debat i plorava, és dir, ella estava plorant directament.
Doncs això també va ser notícia en novembre, així com l'abraç que es van donar Sánchez i Iglesias per aquest primer pas del pacte. també
l'abraç després d'haver-se
separat,
despreciat mútuament en diferents ocasions i en diferents mitjans de comunicació.
Però bé, també el 19 de novembre es va conèixer la sentència dels ERE. Què més, per exemple, també destaca...
Sentència dels ERE, però que els diners no estan.
És com tot, no? És com en banca, a veure aquests 22.500 milions, què passarà? A veure si ens tornen. També es parlava, per exemple, aquest mes, no?, de Hablo, aquesta ve low cost, en preus entre 10 i 60 euros per trajecte. També ha sigut un any de molta mobilització social, com per exemple aquest himne, El violador eres tu, que es va crear a Xile i que s'ha extès a l'àmbit internacional. També es va parlar aquest mes de desembre de la primera ministra millennial, va ser a Finlàndia, Sanna Martin, amb 34 anys del Partit Socialdemòcrata, no? Pues diuen això, una millennial que ha arribat a ser la presidenta o la primera ministra del país. I, per exemple, també el fenomen Rosalía o que Telecinco ha suspès Gran Hermano per tot això que va passar.
Per tota la polèmica.
Sí, de la emissió i com va tractar un possible assetjament que va motivar, no? Els anunciants se'n van anar i Telecinco, doncs, ho va anunciar.
Bon repàs.
Més o menys.
Bueno, i mos han deixat Catalunya.
Ah, claro.
Sí,
bueno,
però
sí.
Anem a una última hora política i, si voleu, entrem ahí, no?
Sí, sí.
Tenim una última hora, val, que fa escassament, pues, res, 26 minutets que l'han tret. El debat d'investidura de Pedro Sánchez serà els dies 4, 5 i 7 de gener i la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, comunica la convocatòria formalment aquest dijous. És dir, això ja va, xiques, ja va.
Bueno, regal de reixos.
Sí, a veure com ve, a veure què porta cadascú.
Bueno, en teoria... Esquerra Republicana de Catalunya diu que accepta un acord de mínims sense amnistia a l'espera del Consell Nacional. Esta vespre, a les 5 de la vespre, ells tenen una reunió del Consell, però vamos, això pense que no va variar, que no va canviar i que ho tenim així. I el Partit Popular carrega contra el govern del Partit Socialista i Podem, que diu que és extremadament llamatiu que a aquesta hora ningú dirigent socialista haja denunciat alt i clar el que està ocorrent en Espanya i que diga ja, que ja n'hi ha prou. Bueno.
Ahí está.
Nova Canària i Coalició Canària treballen per a tancar un acord per a la investidura de Sánchez sense que hi hagi una nova reunió en el PSOE. És dir, tot apunta que la investidura sí que està vegades endavant i que pel proper any, vaja, que Reixos deixarà un govern conformat, és dir, que ja no estarem en un govern conformat i per lo vist diu que serà un govern més solidari, on se revisaran els lloguers, on se revisarà també els sous mínims dels treballadors.
L'impost a la gent més rica, no?, a priori, també diuen.
Sí.
Que guanyen més de 130.000 euros a l'any.
130.000 euros a l'any. Se farà una revisió dels impostos i es pot anar, clar.
També que tindrà Garzón una presidència i Unidas Podemos quatre ministeris. O sigui que Garzón
se va perfilant.
També. Diuen les... n'hi han rumors de que la vicepresidència de Garzón pues era algo que d'alguna manera Pablo Iglesias ha tingut que demanar perquè ell també li devia un favor a Garzón. Garzón també l'ha recolzat molt, que en un principi anava a donar-li un ministeri un poc desgallat, és dir, que no tinguera massa responsabilitats, però al final és una vicepresidència el que se'ls dona. Hi ha altres persones que diuen que Pedro Sánchez tenia un capritxo i és que volia la seva investidura com a regal de Reis.
Pues ja la...
en la carta, no?
I que entre tots ho han lograt. Però bueno, això diuen les males llengües. Les males llengües o les bones llengües, cadascú que diga...
Que cadascú farà una lectura.
I sa lectura, i sa llengua, és dir, això.
I ha que saber què mos costa que siga president Sánchez a Espanya.
Bueno, també no hi ha que ser massa crítics. Estem en este punt i hi ha que deixar que es comença l'andadura.
Però si en un principi ell dia que no podia dormir, paraules textuals, jo no podria dormir ninguna noche si hiciese pacto con
Pablo Iglesias, o Podemos, Unidas Podemos, I, bueno, pues deu dormir millor perquè ara el pacte ja està i no li veiem cara de son ni res d'això, no?
No, s'haurà canviat també el matalap que va fer, això va fer.
Una altra cosa és que falten poques hores per l'alliberament de la AP7 i ahir jo sí que tinc que fer-vos una pregunta i és qui l'ha aconseguit, el Partit Socialista o Compromís? Perquè els dos diuen...
Bueno, s'ha acabat la concessió, no l'han tret a...
Bueno, també va acabar la concessió i sa plana la va ampliar.
Ja, però ahí els interessos...
Claro, cadascú se ho tirarà a cava la seva parcel·la.
Claro. Claro. S'acabia la concessió, estan governades dos, pues, hauran lluitat per no tornar a
bueno,
treure...
Però tot això, el ciutadà o els oients està dient-nos, bueno, i és que a mi me dona igual.
Clar, qui siga és igual.
Sí, sí, la qüestió.
I entrar i que no tinguem problemes. Unides Podem comptarà finalment amb una vicepresidència també, la d'Assumptes Socials, que ocuparà Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ocupa Assumptes Socials. Bueno, és el perfil que, de Pablo Iglesias també. Sí.
No? Més el partit, no?
Però el perfil sobretot d'ell, és dir, jo a mi me pareix que és un perfil que li pega, que com que
li va d'ell.
A les 22 hores, a les 12 de la nit, xiques, ja tenim l'autopista lliure,
Sí, ja, bueno, en funcionament ja està oberta, ja és gratuïta. O sigui que la gent que vaig acabar a València i vulgui agarrar la P7, pues,
bueno, en definitiva
no pagarà,
també
no pagarà. La veritat és que anirà molt bé de cara al transport de gran volum.
El que parlava el secretari de de l'associació de
Eliseo Arrufat, mos contava que cara al pues al volum que n'hi ha de camions i de més, pues això farà pues que n'hi hagin menys accidents, perquè la Nacional 340 està molt molt saturada i molt vella, la veritat, molt vella. I que, bueno, que és un pas endavant que se puga, que la gent que vulgui agarrar la PC, també n'hi ha una autovia que també se va molt bé i
bueno, però tindrem més seguretat de les carreteres,
però hi haurà més seguretat, sí.
L'únic que deien, no?, que la Nacional, doncs, aquests vas de carretera de sempre perdran clients si els camions, no?, van per l'autopista, òbviament, i també què passarà en el manteniment, no?, qui assumís a partir d'ara el cost de mantenir la PC, perquè si abans es feia en el que es recaptava, doncs clar, això també són alguns dubtes de que genera, no?, l'alliberament.
L'autovia que tenim, sí, que va, és la a nivell nacional, qui se fa...
Clar, però ja és una despesa més, no?, com deien, clar, ara no es feia i ara s'haurà de pagar.
Sí, però cada ciutadà i sa despesa...
Suposem que valdrà la pena, compensarà.
Jo crec que sí, si se gasten tants diners en altres coses que realment no se veuen, pues això, per seguretat, se té que dir que...
Montse, tu esta nit en què te prendràs en les campanades?
Jo, pues, cava.
Sí, però
que prendràs... Valencià.
Acaba en València.
D'ací de València.
Ah, de València.
De la terra. Mandarino raïm, o la Casitos, olives.
No, jo és que... raïm, perquè... perquè taronja... crec que no...
Tu eres de raïm, no?
Jo sí, que és més xicotet i... pots anar més a pressa, perquè pense que la taronja no m'ha donat temps. No ho ha provat. Igual esta nit ho prové i...
I tu, Txelo?
Pues mira, sempre he segut de raïm, però per qüestions organitzatives, jo crec que esta nit prendré galleis de taronja.
Després allà també, Txelo.
Sí, xicotetes, sí, sí, mandarines, sí. D'aquestes xicotetes. Jo ja fa uns anys que sóc de mandarina.
O sigui que tu, taronja?
Sí, ja fa uns anys, sí.
Seila?
Sí. Si arriba a veure les campanades, perquè no ho sé, si igual m'he dolgat abans en la criatura.
Bueno, i saps altra, claro.
Si arriba, mandarina.
Pues bueno, el meu consell és taronja per a tot el món i el que tenim que fer és potenciar la nostra terreta, que és lo ideal.
Ai, no. No, no, que se va fer el raïm perquè és un any se va la producció va ser massiva i se tenia que menjar el raïm. Pues ara fem una producció massiva de
taronges. Claro, sí, ja està, menys millor que...
No, si la tenim, si la tenim.
Sí. O sea, que ahí està, a recolzar el sector.
Pues bueno, avui me passaré a la taronja.
La taronja.
D'aquestes xicotetes, mires també que no jo porten pinyol.
Jo la dos trossets
i ja està, ja corre.
Claro, claro.
Doncs amb aquest repàs anem a fer una xicoteta pausa perquè, com havíem dit, tenim a Encarnació Ribes ja per així. Parlem amb ella de veure com podem rascar una miqueta l'abans de, del temps a la nostra salut. Una pausa, de seguida rebem a Encarnació Ribes.
¿Quieres que tu cara viva una segunda juventud sin necesidad de pasar por quirófano? Los hilos tensores son tu mejor opción. En la Clínica Médico-Estética Encarnació Ribes te ayudamos a recuperar la posición de los tejidos y a armonizar tu rostro. Y si lo deseas, disponemos de tratamientos de relleno o toxina botulínica para restaurar zonas de la cara que hayan perdido volumen. No lo dudes y consúltanos. Clínica Médico-Estética Doctora Encarnació Ribes, Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón, 20 de Burriana, teléfono 639-45-70-94.
Aquest Nadal regala solidaritat. Aconsegueix la teua entrada per a la gala benèfica del Jove Ballet de Castelló, que tindrà lloc el 3 de gener a les 6 de la vesprada al Saló d'Actes de la Fundació Caixa Rural, a benefici de Xicaes. Venda d'entrades al Centre Social de la Fundació Caixa Rural, de 10 a 2 i de 4 a 8, perquè els xiquets amb capacitats especials s'ho mereixen.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
La fibra de Másmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Másmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Másmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Másmóvil, y empieza a ahorrar.
¿Y tú cómo has vingut? Yo a peu.
Yo vingut en bici.
A peu, en bici, amb el cotxe, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreixo. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Villarreal.
Tras semanas de éxito en Madrid, el 11 de enero llega a Villarreal Intocables, obra de teatro basada en la famosa y premiada película e interpretada por rostros conocidos de cine y televisión. Patrocinan Fundación José Soriano Ramos y Banco Mediolanum. Entradas ya a la venta en servientradas.com y Cervecería Restaurante Nu de Villarreal. Organiza Asociación Conquistando Escalones.
Servilim Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
12:34, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i com havíem comentat ens acompanya la doctora Encarna Sorribes. Encarna, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo están yendo en primer lugar estas fiestas, no? Estas navidades.
Muy bien, de trabajo muy bien.
Que es lo importante, ¿no? Que es lo que venimos a hablar aquí, de trabajo. Además, hay épocas para regalar y por qué no regalarse un poco de cuidado.
Claro, lo mejor es regalar belleza. Uh-huh. Belleza, tratamientos corporales, tratamientos faciales, de todo tipo.
¿Suele ser autorregalo o es algo que la gente regala?
Suele ser algo que la gente regala. Uh-huh.
Mm. Más que uno mismo ponérselo a él, ¿no? Que siempre cuesta más.
Siempre cuesta más para uno mismo. A veces nos cuesta un poquito.
Uh-huh. Y hoy creo que nos acerca o hace incidencia en los tratamientos faciales, ¿no? Pues para que también nuestro rostro no tenga tanta huella del paso del tiempo. ¿Qué puede encontrar la gente en su clínica al respecto? ¿Qué tratamientos?
Pues tratamientos faciales podemos dividirlos en cuatro tipos. Tratamientos antiarrugas, donde principalmente la estrella principal es la toxina botulínica, que llamamos el Botox, una solución más efectiva para atenuar las líneas de expresión. Tiene una duración temporal de 3 a 6 meses y es un tratamiento poco doloroso, biodegradable, y solución es la solución más efectiva. Da más luz y da más belleza.
¿A partir de qué edad? ¿Hay una edad mínima, máxima, cada uno?
Actualmente un tratamiento bien puesto a partir de los 25, 30 años ya se recomienda. Uh-huh. Cada vez más pronto, edades más tempranas. Uh-huh. Tenemos el ácido poliláctico, que es un material de relleno, también indicado para la flacidez cutánea, cuya función es incrementar la producción de colágeno natural y formar fibrosis, aumentando así el grosor de la dermis. Otro tratamiento es la hidroxiapatita cálcica, que es el que más me gusta a mí, que es un tratamiento además de tensor voluminizador. Es un relleno que consigue estimular la formación de colágeno y consecuentemente retraer los tejidos y hacer un lifting de tipo inmediato y duradero. Como resultado de esa infiltración, se consigue levantar visiblemente, inmediatamente, además la piel. Es un tratamiento que se ve, además, inmediatamente. Sus ventajas es que los resultados esos son instantáneos, que es un procedimiento rápido y sencillo y que estimula el colágeno de una manera natural. Se aplica normalmente 2 viales de hidroxiapatita cálcica. Y su duración es más larga, de 1 a 2 años. Uh-huh. La única contraindicación es que no se puede poner en los labios. En los labios tenemos el ácido hialurónico. El ácido hialurónico, su indicación es voluminizador, principalmente. Es una sustancia que está en la piel. Ya dije el otro día que habían unos 15 gramos aproximadamente en nuestro organismo, y que un tercio de esto se degrada y se sintetiza cada día. Entonces, su función es eso, también desarrollar colágeno y retener agua. Entonces, pues alisa pliegues, voluminiza labios, alisa patas de gallo, etcétera. Luego tenemos tratamientos antimanchas, como que son los peelings de toda la vida, pero peelings superficiales, peelings medios, peelings más profundos, que corrigen las imperfecciones de la piel. Y como rejuvenecimiento facial, el PRP, el plasma, que permite retrasar también el proceso de envejecimiento de la piel y activar las células, obteniendo mayor calidad en la piel. Una piel más luminosa, más viva y de mejor textura. Como antiflacidez, los hilos tensores. Los hilos tensores que reposicionan la piel y la caída de la cara, del cuello, recuperando los ángulos. Ángulos faciales.
Encarna, mire, yo, cuando la oigo, a mí lo que me gustaría es, desde mi punto de vista, con una edad que tengo que ya, mi fisonomía ya tiene unos cuantos años, ya la he lucido, ya he disfrutado de mi juventud. A mí me gustaría llegar a su consulta y que usted me dijera por dónde tengo que empezar. Por ejemplo, imaginemos, yo estoy oyendo todo lo que usted me dice, pero esto tendrá un principio. Es decir, cogemos una persona entre 40 y 50 años, o debería una persona antes de llegar a los 40 años empezar por un tratamiento más suave, ir poco a poco hacia algo no más excesivo, sino más meticuloso. Por ejemplo, ¿qué edad es la ideal para empezar a tratarse?
A partir de los 30 años ya notamos un envejecimiento. Ya el colágeno ya se degrada más a prisa, y entonces esa es la edad que sería ideal para empezar a cuidar nuestra piel. ¿Para qué? Pues para que el envejecimiento sea más lento y se pueda llegar mejor más años, porque vale. Actualmente
empezamos más. Doctora, empezamos con un tratamiento, por ejemplo, de colágeno. Tenemos 30 años y empezamos a notar que el grosor de la piel cada vez es más fino. Perdemos, que es cuando notamos que de alguna manera se nos caen los pómulos, ¿no?
Bueno, a los 30 años.
Vamos a prevenir. Prevenimos. ¿Cómo prevenimos?
A los 30 años se puede empezar con un peeling. Un peeling superficial. Luego se puede empezar con una mesoterapia.
La mesoterapia, verá, esto que hablábamos la otra vez que vino, que usted tiene como una máscara de luz, porque claro, nosotros tenemos que además decirle a los oyentes que la página web de la doctora Encarnés Orribes ya está en marcha.
Ya, exactamente, entonces, desde hoy.
Pueden verlo el otro
día.
Buena
forma de despedir el año.
¡Ah! Buena forma, bueno, ha sido regalo sí, de sí. Reyes. Adelantado.
El otro día Segla decía, mire, he visto una máscara.
Es de luces, ¿no?
Era... Máscara LED, sí, es la terapia de luz LED. Bueno, yo siempre la aplico tras otro tratamiento, una mesoterapia que estaba diciendo, superficial, o un micro peeling con vitaminas. Entonces, tras ese tratamiento, que sería el inicial en una edad de 25 o 30 años, inyectando pues sustancias en la mesoterapia facial como ácido hialurónico o vitaminas para rejuvenecer, dar una luz y dar un mantenimiento una vez o dos o tres al año.
Esto es un cóctel de vitaminas le inyecta por toda la piel de la cara, y de alguna manera, si carecemos de algún tipo
de
vitamina, revitaliza.
Revitaliza.
Cuando sales a Bresela y sales a la carrera, que era lo que a mí me fue a moltar gracia, tenía una amiga que me miraba y me decía, ¿tú no me ves más lluma la cara? Y es el famoso cóctel de vitaminas.
Exactamente, exactamente.
Da luz, ¿no? ¿Es cierto?
Da luz y vitalidad y... Es como todo, una planta cuando le añades vitaminas, la riegas, le pones sustratos, mejora sus frutos. Él necesita lo mismo.
Y que quizá una persona no es consciente de que está apagada, ¿no? Hasta que no
exactamente. Ahora cada vez más queremos que se prevenga esos signos de envejecimiento antes. Y de hecho es eso, ya la Organización Mundial de la Salud, a los médicos... pues nos recomienda que todas las personas cambien hábitos y mejores de vida para llegar y prevenir ciertas enfermedades, pues lo mismo en la medicina estética.
Pasamos los peligrosos, vamos de los buenos años a los que ya van siendo un pelín más peligrosos.
Más peligrosos.
¿Nos plantamos en qué años? 35, 40... Bueno, si previenes, llegas hasta los 40... Bien.
Fenomenal.
Vale, llegamos a los 40 y empezamos a querer tener unos pómulos más bonitos.
Más bonitos.
¿Cómo conseguimos los pómulos más bonitos?
Los pómulos principalmente con ácido hialurónico inyectado o con tratamientos con hilos tensores que reposicionan además tejidos, o con ácido poliláctico.
¿Es muy invasivo ese tratamiento?
No es muy invasivo, es inyectado, pero no es muy invasivo. Te puedes ir, acuden a la consulta y se realiza en unos minutos y se va con una anestesia local, sin dolora, y el paciente se va de la consulta sin ningún dolor.
No, Sin ningún dolor, no, más guapo o más guapa, ¿no?
Bueno, por supuesto. Viene guapo y se va mucho más guapo. Mire, más contento.
Yo recuerdo uno de los días estaba viendo la televisión y Terelu Campos, que sí se ha sometido a operaciones estéticas, dijo que ya no se sometía a más operaciones estéticas porque había descubierto los hilos tensores. Porque los hilos tensores se pueden poner en los pómulos.
Los hilos tensores se pueden poner en el cuello, se pueden poner en el escote, se pueden poner en las cejas, se puede reposicionar cualquier
tejido
entrecomillado que sea siempre con mucha naturalidad y siempre con mucho cuidado.
Pues mire, yo lo de los hilos tensores en el cuello no lo había oído. Había oído los pómulos y en la parte inferior de la mandíbula para la papada, dibujar.
El ángulo mandibular.
Eso es, el ángulo mandibular.
Para el pueblo ya no la papada.
Monse, si tuvieras que hacerte algo, ¿tú por qué optarías? ¿Qué es lo que te gustaría rejuvenecer de tu cara?
Yo, en línea general, la piel. Me gustaría...
Bueno, esto ya tenemos el cóctel de vitaminas.
Sí, pues sí, yo el cóctel de vitaminas.
Pues yo...
A partir de ahí ya creo que no...
Doctora, pues a mí me parece que los labios... Para mí. Dicen que esto es el arco de Cupido. Perdón.
Vaya terminología, lo que estoy aprendiendo yo. Este último día del año me voy a ir bien aprendida.
Sheila, ¿cómo expliquem? La parte inferior del naset, y esos dos surcos que tenemos hasta acabar a la boqueta, eso es el arco de Cupido.
El que fa la forma del Xavis, ¿no?
Sí.
Y por lo visto, con el tiempo, esto se va difuminando. ¿Y hay una forma de recuperarlo?
Claro, hay una forma con infiltrado de ácido hialurónico, un perfiladito, vale apenas, sí, y queda muy bonito.
¿Y volumen, muy natural. ¿Volumen en los labios?
Volumen en los labios siempre armónicamente.
Sí, que luego no se queden dos longanizas, hablando un poco así vulgar, ¿no?
Exactamente, claro, porque muchas veces queremos y no queda muy bien, hay que dejarse aconsejar.
Armónico, ¿no? A ver, que quede un resultado armónico.
El tema era que queremos cumplir cada vez menos años, entonces, no es ya ponernos lo que no tenemos, sino recuperar lo que vamos perdiendo, ¿no? Supongo, a mí me apetecen los labios, no sé, los doctora,
labios,
si usted...
Los labios siempre es un buen tratamiento, queda muy bonito y... Y siempre rejuvenece. Hay una hidratación, un perfilado, un poquito de volumen.
Después, últimamente, también se hablaba de la corrección en la nariz.
La corrección en la nariz se puede... rinomodelación. Siempre o con dos sustancias. Con hidroxiapatita cálcica, que es una sustancia formadora de hueso, que antiguamente solamente la utilizaban los dentistas. Y a partir de 1900...
Sí, es que retener todas las fechas...
No, hace pocos años empezó a utilizarse más los médicos estéticos y diluida. Entonces, sin diluir, pues a nivel del mentón forma, alarga un poquitín el mentón, o a nivel de la nariz, unos puntitos, disimula. O el ácido hialurónico, una de las dos.
Sí, lo de la nariz es porque es real que una rinoplastia es una operación muy seria, complicada y dolorosa, ¿eh? Y claro, yo al ver que usted en su clínica también lo tiene y también lo pueden ver, por eso apunto a que hay gente que a lo mejor pues tiene la puntita muy hacia abajo o tiene un hueso en la nariz. Lo que se consigue es
modularlo y disimularlo.
Eso es, darle forma.
Darle forma, siempre una duración de, pues eso, un año, dos años. Se pueden también, hay unos hilos tensores
para la
punta de la nariz. Sí, sí.
Ah, pues eso lo desconocía por completo.
Sí, 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 sí. Hay unos hilos tensores.
Y luego, mire, yo es que como la tengo aquí, yo aprovecho, uno ya cuando ha entrado unos años.
La hidroxiapatita. Vamos, como tratamiento rejuvenecedor y para tratamiento, para elevar un poquitín, pues simplemente la piel que nos cae, pues la verdad es que es un tratamiento estrella. A mí me gusta mucho.
También hablaban de unos hilos que se ponían casi al final de las cejas, que no sé esta parte cómo se llama, doctora, no tengo ni idea.
Es que hilos tensores hay de muchos tipos y hay de muchas marcas, hay todos reabsorbibles, entonces hay unos más pequeñitos, otros que son espiculados, otros que son Claro, depende de la zona para el peso que se utilice.
Pues cuando se nos caen las cejas, que entonces cuando ya no conseguimos hacernos la rayita recta encima del ojo, porque ya tenemos un exceso de piel.
Eso se trata con el plexer que tengo yo, que es un láser que lo que hace es quitar la piel,
el exceso de piel.
Hacer una un rejuvenecimiento de los párpados. Tanto de párpados como de bolsas.
De ojeras.
Sí, de bolsas y de ojera. La ojera hay que matizar, que hay ojera hiperpigmentada, ojera con bolsa, ojera sin bolsa. Se puede utilizar un ácido hialurónico específico para rellenar o se puede matizar con un peeling o se puede simplemente pasar un tratamiento con el plexer que estira la piel sobrante y queda muy bonito.
Uy.
Tenéis que venir.
No,
¿cuántas cosas nos vamos a hacer?
Ah, bueno, yo esta nit, yo me demane el desig d'anar a la clínica,
Ya está, la carta dels Reis encara no s'ha entregat, ¿no?
Però és igual, jo vaig a gran cua. ¿Durante estas fiestas va a tener abierto todos los días o...?
Todos los días, excepto mañana.
Ah, el horario de la clínica.
Que también hay que descansar.
¿El horario de la clínica es todo el día, por las tardes?
El horario de la clínica normalmente son por las tardes. A partir de las 3 o 3 y media hasta las 8, las 9 y a veces las 10.
Bueno, no, sí, haga falta.
El horario de apertura son las 3 de la tarde y luego ya en función de lo que...
Hasta cierre.
También es importante que el doctor que o la doctora que haga estos tratamientos tenga un sentido de la estética.
Por supuesto, siempre sentido y armonización es lo principal.
Cuando tenemos poco pelo.
Cuando tenemos poco pelo, tenemos unos tratamientos, PRPs, tenemos mesoterapia capilar, tenemos un test genético que funciona muy bien.
El test genético nos podemos hacerlo, o sea, en realidad, de la cosa que nos preocupa, podemos pedir un test genético. Por ejemplo, si a mí me preocupa la caída del cabello, test genético. Si a mí me preocupa
la alimentación, también existe un test genético. Las intolerancias, también tenemos test genético. Tenemos test genético hasta para saber la edad que tenemos realmente, porque no...
Es la que pone en el DNI.
Exactamente,
o la que tiene el
cuerpo. Se analizan los telógenos, que son del ADN, y entonces los brazos, y ahí hay unos genes que te dice, pues usted tiene realmente 60 años, y resulta que tienes 50.
Uy.
Claro, y entonces te dan las pautas para saber lo que te hace falta, los antioxidantes, las vitaminas, las carencias que tienes para poder
recuperar.
Es muy importante.
Cuando una persona, que esto es muy habitual, pues mire, yo no como y engordo. ¿Eso es cierto?
Eso es cierto, también.
Mire, me pensaba que iba a decir, pues no.
Pues no, normalmente no. Pero sí, también puede ser, hay casos.
Porque esto quiere decir que hay sustancias que el cuerpo no las asimila.
Exactamente, las asimila mal. Entonces, con estos test nos ayuda a saber exactamente qué problema tenemos.
Y a todo esto la gente que lo está oyendo puede pensar, claro, pero es que a eso van molts diners.
Bueno, todo relativo. Dependiendo también de las necesidades de la persona. No son dinero excesivamente.
Yo también lo que valoraría es que no es dinero tirado, es dinero invertido.
Claro, la prevención, no estamos acostumbrados a la prevención. Entonces todo esto son tratamientos preventivos para un futuro mejor.
Todavía hay gente que lo ve como un capricho, que dirá, pues ¿para qué me voy a gastar? Esto es un capricho. Que no lo ve como una inversión en salud, sino como un capricho.
Como un capricho. Hay gente que se ve bien y llega y te dice, yo es que quiero hacerme pues un tratamiento X, pero yo me veo bien y mi marido me ve bien. Y a mí me ven bien todos, pero bueno, yo tengo aquí un gusanito, ¿sabes? Pero siempre con un poquito de... Vengo a hacérmelo, pero con un poquito de miedo. Todavía hay gente.
Bueno, depende también, porque cuando vamos, cuando se van viendo resultados, pues yo creo que la gente se va animando más y más. Y además también hay otro pequeño problema o escollo, y es que un grupo de amigas, y ahora unas, se lo han hecho, y las dos, mira, yo te veo un no sé qué, que tú, pero claro, no se dice. ¿Por qué este miedo decir, es que porque yo lo valgo me cuido? ¿Por qué este miedo? ¿Por qué este tabú a decir si nos hacemos algo?
Cada vez menos, ¿eh? La gente joven, sobre todo, la gente joven me... Pues yo lo digo, yo pues sí, yo he dicho que he venido aquí, que ahora de todo hay, porque hay gente más mayor que... No, no, yo realmente en mi clínica tengo dos salas de espera y uh-huh. siempre para que la gente no coincida y no uh-huh. pueda pues verse una del... que pueda ser amiga de otra y que siempre...
Hay que ir con mucho...
Con mucho cuidado.
Y con mucha psicología.
Por si, exactamente, sí. Por si no quieren decirlo.
¿Es más coqueto el hombre que la mujer? ¿Se cuidan por igual?
No, la mujer se cuida más. Pero el hombre cada vez también más.
Mucho más. Sí, sí.
Sí.
Poco a poco
se van sumando. Sí.
¿Hay hombres de edades avanzadas que van a su clínica?
Pues sí. Tengo un...
Unos clientes.
Recuerdo ahora.
No le vamos a pedir el nombre.
No.
Seamos discretos.
No, pero que pensé yo que era más joven y me dijo, uy, pues tengo 64 años. Y digo, pues fíjate, no lo parece.
Fíjate que esto es cierto, ¿eh? Las personas que parecen más jóvenes, incluso la tendencia que tienen es de cuidarse incluso más, ¿no?
Sí.
Y yo no sé si es que al final la persona que se quiere se le nota y se quiere desde siempre, con lo cual luego busca ayuda cuando empieza a ver que bueno, pues que su vida le, bueno, se va desgastando.
Se va desgastando, sí.
Sheila, pensé que es que ya hemos entrado a la Treconvidad, ¿no?
Uh-huh, ahí sí es. Hem fet un repàs d'alguns dels temes. Com està? Bueno, està en Facebook. El Facebook se mantiene. I la pàgina web, así que si alguien tiene cualquier duda...
Instagram también.
Instagram, así que...
Puede consultarnos.
Para todos los perfiles de edad, ¿no?
Para todos los perfiles.
Sean más modernos en Instagram, más tradicionales Facebook o...
Hombres, o mujeres...
Todo tipo, condición, edad. Son bienvenidos.
Sí, sí, sí. Está en la clínica de Encarnación Ribes.
Hemos dicho que tiene presencia online.
Online,
físicamente.
Sí, desde hoy.
Desde hoy, físicamente, ¿dónde está? Recordar dónde está
en
la clínica.
Burriana, está en la avenida Cardenal Enrique Tarancón, número 20, primer piso de Burriana.
Uh-huh. Así que también, si alguien quiere ir, ¿no? Que aproveche ahora estas fechas para encargar una carta a los Reyes.
A los Reyes.
Que sea un regalo, ¿no? Que, bueno, la salud no debería ser un regalo, pero bueno, un poquito más de salud no está de más.
Muy bien, gracias.
Bueno, y buena entrada de año.
Igualmente.
O sea, que entre bien y acabemos mal. Doncs nosaltres fem una xicoteta pausa, de seguida parlem amb la gent de Joventut Antoniana.
Servilín Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilín, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653 20 42 94.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro? Del Kia Niro. ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Des de l'Immobiliària Meseguer us desitgem unes bones festes de Nadal i un any 2020 ple de salut i alegries per a tots i que serà especial per la commemoració del 50 aniversari de la nostra immobiliària, esperant d'estar molts més anys al servei de tots vostès. Bons Nadals!
¿Buscas sorprender a tus clientes? En Big Mater Arbo te ofrecen el regalo perfecto. Ven y descubre todas las opciones de merchandising personalizado con tu logotipo o marca y elige el que más se acople a tus necesidades. Big Mater Arbo, teléfono 964-522166. Los encontrarás en Avenida Pío 1255 de Villarreal. Ha llegado el momento del cambio. Este mes pásate por la Pelu y luce lo último en peinados, mechas, corte y el mejor maquillaje para tus cenas de empresa o celebraciones con amigos o familia. Estas navidades, luce perfecta con la Pelu, calle Colón 10 de Villarreal. ¡Te esperamos! Estas señaladas fiestas, disfruta del auténtico espíritu de la Navidad en Cafetería Roma. Cafetería Roma les desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
¿Quieres formarte en comercio exterior? IBACE Internacional publica 110 becas dirigidas a jóvenes con grado universitario o titulación de FP de grado medio y superior. Especialízate en comercio exterior e internacionalización. Una de las becas del IBACE puede ser tuya. Solicítala en ibace.es. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
I arribem a la una de la vesprada, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i tot ser l'últim dia de l'any, no els deixem descans perquè arriben dies de molta feina, més de la que tenen habitualment per a la gent de joventut antonena. Per això ens acompanyen els seus presidents, Albert Arrufat, molt bon dia.
Bon dia.
I també Maria Casabón, molt bon dia.
Bon dia, Seila.
Abans de parlar del que teniu per davant, fem una miqueta de balanç del dia del missatger, com va anar? Perquè jo crec que ens van dir que inclús des de les 9:30 n'hi havia ja cua, gent esperant que arribara el missatger.
Este any va ser sorprenent. El record del moment que vam tornar a la plaça, normalment pues, sobre les 10 veiem mitja plaça, plaça plena, però enguany la veritat és que està totalment plena. Jo crec que el temps va acompanyar amb un tot també. Sí. Però estem molt contents amb les ventes de setxells, de paella garrofes, de xapes, de... Uh-huh. En fi, va ser un èxit enguany.
Així que, bueno, amb satisfacció, no?, suposem.
Sí,
sí, molt contents, la veritat que és això, el veure, el comentàvem ja el dia que parlàvem, que el veure la plaça plena en els xiquets és satisfactori després de totes les hores dedicades de feina.
I que dius que els xiquets normalment en una cua són culs inquiets i el que aguanten, eh?
Pues sí.
Perquè aquesta il·lusió jo crec que aplaca la picor d'estar esperant.
Sí, sí, la veritat és que la cua era molt llarga, pegava la volta inclús per així per la caixa rural, però sí, els xiquis van aguantar en la il·lusió d'entregar la carta per a que aplega les majestats, i també nosaltres molt agraïts de la paciència d'aguantar i estar ahí.
I com heu comentat, el més destacat suposem el fet això, no?, de poder sumar molts diners a la causa, no?, que òbviament diu, ai, per què ha de portar setgell? Jo, per exemple, que tinc família que va vindre fora. I el setgell, per a què? Clar, no ho entenien, no?, però això recordar que va per a tota la tasca social que realitzeu.
Exacte, és tot el que fem en Nadal i Reis, tot el que es recauda durant aquests dies ens ajuda a nosaltres per a després poder fer front a la tasca social, no?, que és la tasca més important de l'associació.
Que molta gent dirà, oi, pues estos només fan la cavalcada, ni molt menys, no? Mm. N'hi ha molt més ahí darrere, perquè hi ha molts anys, no? De quants anys porta ja Joventut Antoniana, si a Villarreal? Segle
van passar fa un parell d'anys, o sigui, aquí ja...
Segle i poc.
I la cavalcada, pues...
92.
92.
Que es diu pronte, eh?
Sí.
Es diu molt pronte. Com s'està preparant la cavalcada? Perquè suposo que les carrosses ja hi... No? Farà temps que esteu amanint-les, perquè tampoc és flor d'un dia amanir una carrossa.
No.
Portem ja des de octubre, principis d'octubre, però bueno, ja en agost comencen ja les reunions de preparació, coordinar la gent, pues tu estaràs així, jo estaré així... I ja portem mesos, hores, dies, nits... matinades,
lo que faci falta
sí, que per aquell dia 5.
Que és veritat que ara s'intensifica, no?, tot el, per a acabar de perfilar els últims detalls i acabar de, sobretot, tancar tota l'organització, perquè movem a moltíssima gent. I tot això no es veu, no?, la gent que portem de darrere, que no són només la gent visible de l'associació, sinó tota la gent que col·labora amb nosaltres per a que pugui eixir tot perfecte.
Perquè aquell dia, o aquestes hores, la vida al convent és anar i vindre constant, no?, de gent.
Exacte, hi ha que coordinar que la plaça estigui llesta per arribada, que les carrosses estiguin al puesto en tot lo necessari, que els patxes de ses majestats estiguin tots al tanto d'estar al puesto, que ses majestats ho tinguin tot preparat per a la seva plegada. En fi, és coordinar a cents de persones.
No és fàcil, no? Aquesta tasca. Enguany quantes carrosses?
participaran? ¿Quantes en teniu?
Tenim les mateixes de l'any passat, no? Les habituals, el Portal, Pastorets, Herodes, l'Estrella, Melchor, Gaspar, Baltasar, no sé si me deix alguna.
I la infantil.
I la infantil, que enguany.
Que és la que canvia tots els anys.
La temàtica serà de Toy Story. I la nova d'enguany és la de Gaspar. Uh-huh. L'any passat tenim un carruatge. Enguany serà una temàtica un poc més naval.
Uh-huh. Doncs aquí queda el misteri, no? Sí. Per a aquesta vesprada del dia 5. Que n'hi ha gent que diu que la de Vila-real és de les millors cavalcades, si no la millor de la província. No sé si pel fet que ja són molts anys els que porteu, no? o els que porta Joventut Antoniana, però gent que diu que ha recorregut part de la província i que la de Vila-real, escolta, que està ahí.
No sí, he pogut no. veure les altres.
Jo les altres no les he vist, però és això que sí que mira, gent que parles de fora te ho no? diuen, mm-hmm. que venen a veure la cavalcada de Vila-real perquè diuen que és de les més boniques, sí, uh-huh. especial, no?
És especial, anem a dir-ho. I suposem que, com sempre, no, doncs, aquesta seguretat per a aquests xiquets que sempre van a la casa del caramel, doncs, que no tinguin cap problema, no? Això, com sempre, la seguretat està ahí.
Sí, totes les carrosses porten, a part de, no, això, tots els xiquets que hi sent també, uh-huh. la seguretat de gent que coordinem nosaltres per a que no hi hagi cap imprevist uh-huh. ni cap susto.
I per a fer-nos també una idea, és una miqueta també intrascendent, no? Però per això de demanar xifres, quants quilos de caramelos se llancen? Ho sabeu?
1.500, més o menys, sí, per ahí crec que...
Sí, sí, que... clar, que no va a cap lloc, no? Que siguen 1.500, però clar, que és un volum important.
Sí,
sí.
Els de caramelos, sí, el braç... Que no podíeu ficar un braç robotí o algo, perquè pobres reis se quedaran en els braços fets...
Algun any mos han comentat que al final tenien agujetes en el braç inclús...
Como de tenista, bueno, no ho sé.
I sí que és veritat que n'hi ha moltes voltes que arriben així al carrer Major i ja no els queden caramels i se queden en l'últim tram sense poder llançar-los perquè...
Ja no n'hi ha, clar, és impossible.
De fet, inclús este any mos van demanar, ses majestats, que augmentàvem la quantitat de caramels perquè se queden en curs... I així ho hem fet, veurem este any com va, si fa falta encara ampliar més, perquè la veritat és que els xiquets cada any veiem l'avenida més plena i clar, pues més caramels són falta.
Així que s'ha de complir i clar, això estem parlant, diguem, del culmen, no? A part de que després comença el repartiment, però els dies previs i a partir del dia 2, demà suposem un descans merescut, no? Per a que tota la gent estigui en les seues famílies o almenys que no siga tan massiu, no, el treball o tan visible, i a partir del 2 ja comencen els encàrrecs, que és un altre apartament fonamental per a recaptar diners per a la tasca social.
Sí, comencem el dia 2 de 11 a 1 i de 5 a 9, igual el 3 i el 4, allà al convent dels pares franciscans, tots aquells que vulguin que els reis els facin una visita, ja siga el dia 5 per la nit o el dia 6 de matí, puguen vindre allà a fer els encàrrecs.
Així que no ho deixem passar, el dia 5 no s'arreple.
No.
Perquè seria un mal de capi perquè s'ha de coordinar.
Clar, és el tema d'organització perquè són molts encàrrecs els que es fem, per tant, si molt esperarem a última hora, seria molt complicat el poder coordinar tots aquests encàrrecs. Per tant, el dia 4, l'últim dia per a fer-los.
Que ja està bé, que n'hi ha 3 dies per a fer...
Sí.
Sol haver molta gent, no? Quants encàrrecs de mitjana es pot rebre?
L'any passat vam estar entre els 300 i 400, 350, per ahí, més o menys portem una línia, seguint una línia els últims anys, però al voltant de 300, 300...
Uh-huh. I a més d'aquestes visites, també visiten els reis altres centres, no? La gent gran... És important, no?, també destacar això, que no és només els encàrrecs, sinó també aquestes altres visites.
Clar, el dia 6 de matí no sols són les visites que se fan a les cases, sinó també anem a les residències, a l'hospital també se visita, i després a les Germanes de la Consolació, les de Sant Pasqual, o sigui que no és només les visites que es puguen fer als xiquets, sinó també a la gent que pues, necessita, no?, que no poden vindre a veure la cavalcada, doncs els reis van... a veure'ls a ells.
Així que és important i suposem les cares d'emoció, d'il·lusió, arriben on arriben, no? Són una constant.
Sí, la veritat és que independentment de l'edat, d'una forma o altra, se segueix vivint aquesta il·lusió de l'arribada de ses majestats i veus que és una experiència increïble. Quan ho veus de primera mà, la veritat és que és molt il·lusionant.
Uh-huh. És una jornada aquesta, especialment la de rebre regals, de amics que se junten, encara continua sent una festa més familiar?
N'hi ha de tot. La veritat que n'hi ha famílies que continuen en, no, la tradició familiar de que el rei vagi a casa, però també n'hi ha grups d'amics que s'ajunten en els amics, potser ja tenen xiques més xicotets i tal. Però sí, n'hi ha de tot. Famílies, amics...
I sí que els encàrrecs, ells visiten el lloc que siga.
Sí,
exacte.
Així que és important. com ha anat aquest 2019? Ja ho vam parlar una miqueta en Maria, però ara ja que sí que estem en l'últim dia, què ha sigut 2019 per a Joventut Antoniana?
Pues ha sigut un any interessant en quant a que hem intentat reactivar, perquè se m'havia quedat un pau per al tema de l'escola de família. I enguany l'han aconseguit reactivar, intentant sempre millorar el servici a les famílies, no només en l'atenció que fem cada dimarts d'aliments, sinó també anar un poc més enllà. Tenim un servei de ludoteca on els xiquets pues, poden interactuar entre ells, millorar les seves habilitats socials i a més pues, també se'ls ajuda en els deures de classe. Després també n'hi ha classes de castellà per a la gent que estrangera que ho necessite. I també hem intentat enguany clar, la ludoteca abarca hasta xiquets de sexe de primària, però més allà no podien cobrir aquesta demanda. Igual si algun xiquet necessitava reforç no podia. Pues hem intentat també ajudar-los pagant alguna acadèmia per a ells perquè pogueren millorar els seus estudis també.
Així que és això, doneu menjar, atenció i també formació, és que al final és això, una necessitat d'una família pot ser de qualsevol tipus.
Sí, la pobresa no sols d'aliments,
clar,
sinó de moltes altres coses que també s'han d'anar cobrint per a que puguin eixir d'aquesta situació.
I ens comentava Maria que tot i que va haver una xicoteta baixa de demanda, ha tornat a pujar, no?, amb l'inici de curs.
La veritat és que està venint molta gent de països sud-americans. La situació d'inestabilitat política creiem que està allí afectant. I està...
que és que les famílies, no?, d'allí.
I això ho estem notant sobretot en aquest últim quart d'any, ho hem notat amunt.
La xifra de famílies en torna a una cinquantena, no?
Una cinquantena, sí.
Sí que és important i també la gent i la tasca del voluntariat i tota la família, no?, antoniana, per així dir-ho. Quanta gent sou a hores d'ara que diguem estigueu ahí de forma constant?
Pues també al voltant, de 50 persones.
Sí. Les tasques de tot tipus, no?, cadascú on pot, on sap, on vol arribar.
Exacte.
Suposem que també sempre oberts a que alguna persona que estigui interessada es pugui sumar.
Així és, qualsevol persona que estigui interessada en saber i ajudar a nosaltres, a l'atenció a les famílies, també la ludoteca, les classes de castellà, sí que hi ha una persona professional que ho coordina, però al final són voluntaris qualificats per al seu lloc, però al final cap, pues, voluntaris.
Una persona que diga, és que jo no tinc cap habilitat especial. Bé, en temps, no? Sí, suposem, sí. Feina n'hi ha de qualsevol,
clar,
tipus.
Sí, sí. El que diem, els voluntaris, per anar a les cases
no fa falta
que siguin experts en
res.
No? El vindre, el tindre la intenció, no? i el compromís de jo vull ajudar, i en això suficient.
Sí que ahí queda també el missatge, no?, que la tasca antoniana continua tot l'any. Òbviament ara és molt més visible, però tot l'any no s'agafen vacances perquè si això la necessita no entén tampoc de vacances.
Exacte.
I sí que ja per últim, xics, ens agradaria que tornàreu a recordar aquestes dates, la cavalcada, no?, perquè ara dirà la gent i la fira de Nadal se'n va abans per a que puguen passar els Reis, que la gent no tinga por que tornarà el recorregut habitual. Així que recordem primer el tema dels encàrrecs.
Com hem dit, els encàrrecs són el dia 2, 3 i 4, de 11 a 1 i de 5 a 9, i després la cavalcada el diumenge 5 a les 6:30, i és el que hem dit, que la fira de Nadal se'n va antes per a que Melchor, Gaspar i Baltasar puguen passar pel recorregut habitual, i després el 6 de matí a les 9 és quan comença també el repartiment de matí,
que sempre s'escolten els cotxes, no?, que piten i dius, ai, mira si són ells,
sí,
no?,
sí,
que estan
repartint, per
ahí venen, és això, la diana dels Reis, i ese dia ha d'estar també per a que la gent recorde que estan presents.
Sí. Sí.
Vosaltres que heu demanat en la carta, és que vos ho haguera preguntat el dia al missatger, però enguany no vaig anar a gravar, només vaig fer cua. Que heu demanat? Jo crec que, bueno, que no variarà molt, no?, però bueno, si és això, si la necessitat no canvia.
Jo demanar sobretot que isca bé, que acabem tots els actes correctament, que no tinguem ningú incident. Jo en això ja me donem més que satisfet.
Sí, perquè en tanta gent, no?, que n'hi ha...
Sí, és molt fàcil que isca algun detallet, i si ha anat tot bé, pues, vamos, més que content.
I el que comentàvem l'altre dia, no?, l'ajuda i dels voluntaris, que no decaiga, i el canvi abans, que si algú vol vindre, que tenim les portes obertes per a que tot aquell que vulgui vindre a ajudar.
Doncs que ho puga fer. Mm-hmm. Doncs suposen que són dies de molta feina, esperem que no s'esgoten les piles, i si s'esgoten que siguin els 6 de vesprada, ja, sí. No, el tiró ja l'heu fet. Així que, xics, moltíssimes gràcies per estar així com sempre, i que també pugueu tindre una bona eixida d'any i un inici de 2020. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Sila.
Doncs nosaltres fem una xicoteta pausa, de seguida més assumptes a la 92.2.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica de la Real. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica de la Real. Dr. Font 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
Aquest Nadal regala solidaritat. Aconsegueix la teua entrada per a la gala benèfica del Jove Ballet de Castelló, que tindrà lloc el 3 de gener a les 6 de la vesprada al Saló d'Actes de la Fundació Caixa Rural, a benefici de Xicaes. Venda d'entrades al Centre Social de la Fundació Caixa Rural, de 10 a 2 i de 4 a 8. Perquè els xiquets amb capacitats especials s'ho mereixen.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Vila-real.
Ahora en Pepephone puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepephone, 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. ¡Pepephone! ¡Ay!
Tu móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Pepephone en Avenida Francisco Tárrega 53 de Vila-real.
¿Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colom 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals!
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja fa uns dies, previs a Nadal, vam parlar amb el següent convidat respecte a aquestes tradicions nadalenques, a tot allò que envolta, no? També literatura, arrels, coses que fem així a la localitat. I avui ens ve a desmuntar el Belén, a veure com ho expliquem, perquè no anem a revolucionar així a la parròquia. Santi Cortés, molt bon dia.
Molt bon dia. Sí, desmuntant des del punt de vista literari, com vam fer l'altra vegada, analitzant el text, d'on ve tota aquesta tradició, i una miqueta veient què sabem i què no sabem.
Crec que la primera referència, no, també doncs, ajuda que eres professor de literatura, no, i el tema de les lletres, et quedes en un dels passatges, no, un dels textos de Sant Mateu.
Sí, Mateu 2, de l'1 al 12, és l'única referència que n'hi ha als Reis Mags en els evangelis. Sabeu que n'hi ha quatre evangelis, uh-huh, i que Mateu 2 seria la referència que tenim i de la que apareixen totes les figuretes del Belén, tal i com més o menys les col·loquem avui dia. Ara parlarem de si està correcte o no, o què.
Perquè n'hi ha moltes versions de Belén, clar, després cadascú ho actualitza o ho lleva o ho fica.
Sí, a banda dels Belens que fem avui dia, que alguns els fan en clics o els fan de diverses maneres, no? Això ja quasi que entra dins de l'art. Uh-huh. També n'hi ha versions, diguem-ne, d'interpretacions del que va passar allí.
Sí que fent aquesta referència, no?, que l'agència Apia, que està així en aquest escrit, anem, no?, per a desmuntar, diguem, o per a tractar el tema, alguns plantejaments. Saber qui eren, no? Perquè, clar, molts parlem, però segurament no sabem els orígens. Quants? Això m'ha deixat una miqueta sobtada, perquè jo dono per sentat que són tres, però sembla que no està tan clar. La seva procedència i també perquè van viatjar de tan lluny per a visitar el Jesuset. Així que comencem. El primer, qui eren o qui són?
Bé, qui eren? Doncs tradicionalment s'ha dit que eren Melchor, Gaspar i Baltasar, però realment el primer que podem dir que no se sap d'ells precisament és el seu nom. El nom de Melchor, Gaspar i Baltasar, que nosaltres coneixem, que cantem, que recordem després de dir-los el tirorí, apareix al segle IV i és per analogia en els regals. Per què? Perquè els regals eren tres: l'or, l'encens i la mirra. Després parlarem dels regals. Com n'hi ha tres regals, doncs entenem que eren tres persones. Però el text que hem citat al principi de Mateu no diu res de que foren tres. Sí que parla de tres regals. Els noms apareix la primera referència en Sant Apolinar el Nou, que està a Itàlia, a Ravenna, a prop de San Marino, i ahí apareix una inscripció en aquella església que era arriana, és a dir, era una heretgia del cristianisme en aquell moment, i al segle XV apareixen aquells noms. No tenim una referència anterior, esta és la més antiga, i a partir d'ahí la literatura doncs va reprenent o va prenent tota esta tradició. Després la tradició se va, diguem-ne, una miqueta decorant, i per això ja es descrivim. La descripció tampoc apareix. No sabem la descripció dels tres reis. No sabem que eren tres, ni sabem com eren. De Melchor diu que el descrivim que barba i cabells llargs, Gaspar un home madur i de cabells rossos, i Baltasar és el negre. Per què els descriuen així? Perquè eren els tres continents coneguts en aquell moment: Europa, Àsia i Àfrica. I per això tenen aquesta descripció, perquè és el que, des del punt de vista de físic, doncs la gent entenia que descrivia a cada continent. I així la literatura va creant totes aquestes figures, però no apareixen tampoc en el text bíblic. Tampoc sabem, per tant, com eren. De fet, hi ha cristians d'altres països, altres rames de cristians, que els donen altres noms. Per exemple, els cristians de tradició siríaca, de Síria, els anomenen Larbandat, Gushnasav i Ormizdas, que són d'origen persa, estos noms. Que Gushnasav vos sonarà a Gaspar, perquè de fet ve d'ahir. És un nom probablement d'origen persa. L'església d'Etiòpia...
Així a veure com ho pronuncies, que aquestos no...
A veure si puc. Or, Karsudan i Basanater.
D'ahí, els difícils són els altres, sí.
I els més difícils, els armenis, en la tradició cristiana diuen que són 12. No anem a dir els 12 perquè són dificilíssims, però vaig a intentar-ho. Kahpa, Badadakahira, no, perdó, Badadakharida i Badadilma. Estos són 3 dels 12. Si aneu a Terra Santa, crec que és en la Gruta de la Nativitat, hi ha una inscripció que diu els 12 mags d'Orient. O els 12 savis d'Orient. Ahí n'hi ha una miqueta de batalla, també.
Sí, perquè en anglès és wise, que és com d'intel·ligents, no? De savis. Exacte. I no mags.
Sí, això és, com sempre, ahí n'hi ha una discussió en la traducció de la paraula, perquè la paraula mag en la nostra cultura ens fa pensar en encanteris, en pòssimes i coses així. I això no seria molt correcte. Més bé, la tradició, ara parlarem, és que eren homes amb molta saviesa, sobretot saviesa astrològica i religiosa. I ara veurem per què.
Bueno, i també comentar que ha hagut fa unes setmanes una polèmica respecte a un partit polític que va enviar aquesta felicitació de Nadal amb els tres reis, no? Blancs van saltar a Baltasar, i també deien, no? El fil en Twitter després, pues no, és que al principi se representaven les tres edats de l'home, no? Els reis eren tres edats de l'home, però després ja ha quedat aquesta, no? Com la tradicional, Melchor, Gaspar i Baltasar.
Clar, el que passa és que la tradició es va construint. Alguns, no sé si el que pretenen és de construir-la i construir una altra cosa, però sí que hi ha coses que sabem, però hi ha coses que no sabem o que tenen diverses versions. Una són els noms, que acabem de dir.
I altra és justament això, no? Has comentat que sí que van ser tres, diguem, els regals, i per això s'associa que eren tres les persones que ho portaven, però eren o no tres reis.
Bé, el que apareix en l'origen, en el text original, que està en grec, fixeu-vos que tota aquesta història està en un moment del temps, segle I, més o menys, on hi ha quatre llengües importants: el llatí, l'hebreu, el grec i la llengua que parlava Jesús, que era l'arameu, que era una llengua com si digueren com el valencià. Era una llengua pròpia d'aquell territori, no era formal, estava minoritzada, igual que el valencià. I ses quatre llengües, per tant, dona que quan escriuen la paraula magoi, De fet, en el text original diu Magoi Apo Anatolon, que vol dir els mags d'Orient. I està en plural. Però quan una paraula està en plural, ja no n'hi ha més informació. No diu que foren tres. Sí que està en plural, per tant, podrien ser dos o podrien ser 20. No se sap realment quants eren. De fet, com he dit, els armenis diuen que són 12.
Així que també saber, no?, un tercer enigma, per així dir-ho, l'origen, d'on eren, no? Pues si al final es deia que cadascú representava un dels continents, quina era la procedència?
Clar, això és el que hem dit tradicionalment, que cadascú venia d'un continent o coses així, que la literatura ha anat afegint al text més antic, que és el de Mateu, que és el que he citat. Sí que Càntem, sí que diu el text que són d'Orient, però clar, quan tu vius a l'Occident, l'Orient és molt gran, és molt ampli, per tant, podrien vindre d'una gran multitud de països. Però, en este idioma i en este lloc, és a dir, escrit en grec, que era com una llengua de la cultura, però pensant en Israel, doncs hi ha dos possibles orígens i per les característiques. El que sempre s'ha dit, el primer, l'imperi medo-persa. L'imperi medo-persa, que seria, per tant, l'antiga Pèrsia. I sa primera possibilitat donaria un tipus de mags, no?, que serien uns mags astròlegs, serien uns mags que molt probablement eren monoteistes, és a dir, que creien només en un sol déu, perquè en l'imperi medo-persa estava molt escampada una religió que molts haureu sentit parlar i no sabreu què és, i que té mil·lennis, que és el zoroastrisme. I molts intèrprets han dit que era molt probable que ells pertanyien a aquesta religió, el zoroastrisme. Els teòlegs diuen que era una manera, diguem, d'ampliar la religió cristiana a tots els pobles del món, perquè, si us fixeu, Israel només creia que eren ells el poble escollit, però venint uns reis a la Epifania, que ja vam parlar d'això, per a saber de què va, no?, el 5 i el 6, que realment és el dia que va néixer Jesús, però per això seguiu els programes de Ràdio Vila-real. Doncs aquesta era la primera possibilitat, que foren zoroastristes i, per tant, el mag, el savi, el que feia era interpretar els moviments astrològics a partir d'aquesta religió, el zoroastrisme, que també creia en un únic déu. La segona possibilitat és que vingueren de Caldea o del que es coneix com a Babilònia. Si foren de Babilònia, estarien molt més involucrats en el que és l'astrologia. I una de les creences que tenien els que vivien en aquella zona sobre els astres és que una conjunció entre Saturn i Júpiter podia indicar el naixement d'un gran rei. I això ho sabem també de les tradicions babilòniques d'aquell temps. I això seria la segona possibilitat. Estaria molt bé saber quina de les dues és, perquè aleshores entendríem quin tipus de mags eren els tres reis.
Així doncs, també aquest terme, no?, el que agafa la vessant màgica, tampoc és en sentit negatiu, no?, perquè moltes vegades les bruixes, sobretot el gènere femení, doncs, tenia aquesta càrrega negativa, les ficaven a la foguera, però en aquest cas doncs, és això, no?, i tampoc tindria aquesta negativitat.
No té tanta negativitat i, de fet, la paraula magos, que és el grec, per això s'ha traduït com a mag, i així moltes vegades hem parlat d'etimologia, la història de les paraules, tindria una altra referència que és la paraula mega. Mega vol dir gran. I gran, en llatí tenim la paraula magnum opus, no?, o l'expressió magnum opus, una gran obra, és un home gran, un home important, no? I molts traductors han anat en esta línia, no?, que no era mag tal com ho entenem avui en dia, i per això, per exemple, la Bíblia Valenciana Interconfessional, que és l'única que tenim funcionant en valencià, ho traduïs com a savis, perquè mags, com Harry Potter, no eren, i això no s'entenia tampoc així en aquella època. Però, clar, avui en dia els xiquets moltes vegades poden entendre, no?, a partir de la paraula mag. Ara, en valencià solem dir que si hem de dir reis d'Orient, bé, reis tampoc sabem si eren, aquesta seria un altre dubte. És veritat que en algun salm, en Isaïes, sí que parla d'uns reis, però que aquesta profecia estigui assimilada a ells, doncs és una interpretació que han donat després. Això és pura hermenèutica crítica textual posterior.
Així que tampoc se sap, no? La qüestió és que la tradició ha fet que se'ls consideri així. I ja està, no?
Sí. Un altre punt serien els regals. els regals que eren? Els regals eren tres, no? Per això diem que són tres reis, però no ho sabem, però sí que sabem que els regals eren tres. El primer era or, el segon era encens i el tercer era mirra. No sé si algú s'ha preguntat per què or, per què encens i per què mirra. Doncs bé, hi ha un senyor que se diu Orígens, val? Que diuen que és un dels pares de l'Església, nascut al segle II, i que, per cert, no el van canonitzar mai perquè es va castrar. I aleshores l'Església va dir, a veure, no té mèrit no caure en el pecat si és impossible caure. I els no el van canonitzar, però es mereixia una canonització, si, no, si llevarem aquest detall. I ell diu que l'or se regalava als reis. I sí que diem que quan va néixer diuen el rei dels jueus, eh? Per això Herodes el volia matar, perquè es pensava que li anava a llevar el tro. I per tant, perquè era un rei. Després l'encens, que ens sona encens a incendi, una cosa així, encens és l'incienso, que ara el cremem en varetes, però antigament, bàsicament, l'encens servia per a adorar a la divinitat. Per tant, l'encens simbolitza la divinitat, és a dir, que estaven davant de Déu. I finalment, la mirra és el mateix que utilitzen quan Jesús mor, perquè era un perfum que s'utilitzava per als homes quan morien, i d'alguna manera simbolitza que el seu cos era mortal i que, per tant, era home, no? Per tant, són aquestes tres coses, no? Or era rei, encens era Déu i mirra, que era home.
Perquè la mirra potser no és tan coneguda, l'encens. Pues sí, també continuen les esglésies, no?, que el fan gastar, però sí. Això, la mirra pot ser el més desconegut.
Sí, és un perfum per a embalsamar i que s'utilitzava doncs, amb els cadàvers, no?, perquè ens entenguen bé.
I on estan ara? Els reis. Bé, què ha sigut d'ells?
Què ha sigut d'ells? Doncs bé, una teoria, ja sabeu que al segle XI-XII les relíquies van tindre un grandíssim valor, sobretot els templers que anaven molt a Terra Santa. I a través d'això, doncs, sembla que s'emporten a Colònia, diu la tradició, al segle XII, Frederic I, del Sacre Imperi Romano-Germànic, s'emporta els tres reis i estan allà embalsamats. Jo vivia... Vaig viure uns anys allí a prop i he anat moltíssimes vegades a veure els sarcòfags. Són uns sarcòfags que crec que són d'aquest tipus, els més grans del món, són daurats i quan estàs ja lluny ja els veus brillar. Vull dir, a banda de que la catedral de Colònia és impressionant perquè quan arribes a la portada, a la part de davant, al frontal, alces la vista i no veus quasi el final. Doncs ahí estan, a Colònia, diu la tradició, els tres reis. Però també els tres regals. Els tres regals, diu la tradició, que estan al mont Athos, és a dir, a Grècia, a una espècie de mini-estat de l'Església Ortodoxa, i allí diuen que estan els tres regals. És curiós perquè sempre m'he preguntat, fent una miqueta d'Inspector Gadget, pocs dies després sabeu que Jesús el presenten al temple. I al temple es fan sacrificis quan presentes al xiquet de la tradició jueva. El més normal era presentar un corder. Però... els pares de Jesús no presenten un corder, presenten un colom. I presenten un colom i això només se li permetia a la gent que estava desemparada. I jo sempre m'he preguntat si els havien regalat or,
no podien
com podien estar tan desemparats. I ahí, això seria una de les últimes preguntes que jo sempre m'he fet i que no he trobat resposta. Probablement el simbolisme del colom i totes aquestes coses, no? Però és una pregunta que sempre m'he fet.
Igual van pensar, pues, per què ens anem a gastar en un corder? Pues, si tenim un colomet i això ens ho guardem pel xiquet quan se fa gran. Això és el que faríem els pares d'ara.
O per a que els monjos feren relíquies i tinguerem alguna cosa que visitar un dia, com els regals de Jesús, que està a Grècia, ja ho sabeu.
Enguany molts regals esperen?
Jo espero que sí, però com... Bé, per sort he sigut pare, doncs ara també me toca fer-ne uns poquets més a la meva filla.
Ara ja està, i no, ara ja passa la generació tregua i va a la criatura, és el que toca.
Sí, és el que toca ara, però bé, mantindrem la il·lusió.
I a cantar el tirorí, les vegades que siguin necessàries.
Cantarem els tres o els 12 reis, tant se val.
Els que siga, si fa falta cantar més tirorís, més encara. Doncs Santi, esperem que tingues molt bona entrada i sida de l'any i que els reis... es porten. Que no reisos, eh? Sempre insistir, reisos, no, per favor.
Reisos i reises, no? Molt bé, sí.
Fins
Pizzería Cafetería Cristal, ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Villarreal, teléfono 665-518-413, también en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal y disfruta de una velada deliciosa. Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al carrer Comunió 18 de Villarreal cridant al 696 08 56 90 o també a www.vinosmanrique.com.
Últim dia de l'any, 30. Héctor Ramos, alcalde de Borriol, bon dia.
Hola, bon dia, Susana.
Fem balanç, no?
Sí, sí.
Què li
sí.
pareix a vostè?
Mira, me quede en lo positiu perquè la il·lusió no seguís intacta a pesar de les dificultats. Vam començar 6 persones noves amb molta il·lusió, amb molt d'esforç, molt de treball i seguim així.
Pues mire, vaig a fer un poquet de recordatori del que ha sigut la seva vida política. Les eleccions del 2019 a Borriol encassala la candidatura de Compromís Héctor Ramos i passen de 5 regidor a 6. En el 2015 trauen un 31,48% i en el 2018 pugen a un 38,42%. Content, Héctor?
Molt, molt content. Esperàvem almenys repetir els resultats, si haguérem fet menys haguérem estat disgustats, i traure un regidor més va ser un motiu d'alegria per a Matros molt, molt gran.
Perquè fins a aquest moment havia sigut Silverio Tena, que és del mateix partit que vostè, que és de Compromís, i que avui està de diputada a les Corts.
Sí, és diputat a les Corts Valencianes, sí.
Quan a vostè, vostè la nit de les eleccions veu que després d'haver vostè fet haver explicat el programa, la seva ruta, la seva fulla de ruta, trau un regidor més, vostè considera que ja està preparat per a governar?
Sí, sí, la veritat és que pensàvem que l'equip de govern, les persones que ens havien ficat per davant, ens veiem capaces d'afrontar qualsevol repte, i més traient aquests resultats volia dir que la gent confiava en el nostre equip, clar.
Mire, jo veia els barrios que estan al voltant de Borriol, que vostè anava visitant, jo feia un repàs, preparant-me l'entrevista per a fer-li, perquè n'hi ha molts barrios al voltant de Borriol. Enumerem-me alguns barris que va tindre que...
Sí, imagina que diràs els nuclis poblacionals que estan al voltant del terme, sí, des del Mas de Gaetà, hasta Benadreça, hasta l'Urbanització de Tomillar... Vall d'Umbrí, és que segur que m'en dissaré algun, el Molló, vam passar per totes i cada una de les urbanitzacions per saber el sentir que tenia aquesta gent, perquè a pesar de molta gent ells són de Borriol, i així ho sentim nosaltres, que volem fer part, que formem part del poble, i pensem que des de l'Ajuntament és el primer pas que hem de donar-nos a conèixer, saber quines necessitats tenen, i per això la intenció era saber què volien cada una dels nuclis poblacionals que van visitar.
I després passen les eleccions, després de sentir a tots els seus ciutadans i les seues peticions, i arriba el dissabte 15 de juny.
Sí, és el dia de la investidura, sí.
I el dissabte 15 de juny, al Saló d'Actes de l'Ajuntament, vostè pren el càrrec.
Sí, anàvem un poquet en la incertidumbre de saber què passaria. Quan se van fer les eleccions, vist els resultats, jo personalment he de confessar que ho veia molt clar. Veia que teníem 6, el pacte de govern, el soci, no vull dir normal, però el soci més prop després del Botànic era el PSOE. Vam estar en negociacions, no va quallar la cosa pels motius que siguen, encara no els tenim clars, però bé, ells ho sabran, i vam anar a la investidura en 6 vots que tenim clar que serien Matros, però no sabíem els 7, que són la majoria, que votarien.
Eren les 12 del migdia i vostè diu això.
avui és un gran dia. Abans que res, vull aprofitar l'ocasió per agrair a tots aquells que van dipositar la confiança en nosaltres a l'haver-nos elegit. 1.092 gràcies i em quede curt. Agrair a tota la gent del col·lectiu de Compromís per Borriol pel seu treball i esforç durant aquests últims mesos que han propiciat que estiguem així. A la candidatura que em va acompanyar en campanya per la confiança cega dipositada en mi i per fer-me sentir que junts formem el millor equip possible i amb el que tirarem a man aquest ajuntament. A Cristian i a Paola. No vull deixar de banda a la família i amics que m'han animat en tot moment i donar forces per seguir endavant. Però sobretot tinc uns agraïments especials i estos són per als meus germans. Per a mi sempre han sigut un espill on mirar-me. També per als meus pares, que són els millors mestres que he tingut, per les lliçons de vida que m'han donat, per la seva humilitat, capacitat de treball i sobretot la seva bonomia. I és que us ho dec tot, i quan siga major vull ser com ells. I per últim a la meva dona i als meus fills, pel seu suport, i per estar al meu costat des del primer moment que vaig decidir pujar-me a este barco, i és que sou la meva medicina. Avui comencem una nova legislatura, una legislatura en la que l'equip de govern estarà format per 6 regidors de Compromís i en la que l'objectiu principal que ens proposem és millorar la vida de persones que així vivim. Governarem en minoria, però estem segurs que podrem comptar amb la col·laboració de la resta de partits que conformen el ple de l'Ajuntament per tal d'arribar a l'enteniment necessari i tirar endavant perquè al cap i al fi tots hi siguin guanyant si així és. Vos necessitem.
Claret, no?
Sí, molt, molt claret. Fet temps que no sentia aquestes paraules i, bueno... sempre ho hem tingut clar, necessitem a una part de l'oposició per governar, perquè el que volem és el millor per al poble. I entenem que si ens fiquem d'acord, qui és guanyant és el poble. És que no pot ser d'altra manera. Governar en minoria és dur, molt dur, i sobretot si et bloquegen. Per això necessitem arribar a un enteniment.
Això ocorrís el 15 de juny i aproximadament en un mes vostè fa unes declaracions i li dic paraules textuals seues. Si alguna cosa ens caracteritza és la nostra predisposició a pactar i negociar. Ens reunirem les vegades que facin falta per a donar-li estabilitat al nostre municipi. S'han reunit les vegades que ha fet falta?
Sí, i així ha sigut. De fet, cada un podria dir les vegades que ens hem reunit. I no ens cansarem. Vull dir, jo, la porta està oberta i seguirem tocant a les portes que faci falta per arribar a un consens i arribar a un enteniment per al bé del poble. Vull dir, la nostra porta no l'hem tancat, ni molt menys.
Estem al mes de juliol. Vostè fa aquestes declaracions. I en el mes d'agost es comença a fer amics. I diu que el Pepe i veïns de Borriol en deixa un deute de 4 milions d'euros.
Sí, saps què passa? Que havia passat mes i mig, no havíem obert la boca per a res, havíem estat aguantant cosetes, reunió pa amunt, reunió pa avall, sabent que ells se reunien per darrere, bueno, tot és política i tot
en una població menuda, al final tot el món se coneix.
És que al final tot se sap, i no havíem obert la boca hasta aquell dia, i van dir, bueno, ja és hora d'ensenyar una miqueta les dents també, perquè si no pareix que el que calli otorgue, dices que passa el temps, dices que diguen les coses i pareix que al final una cosa repetida moltes vegades es pot convertir en realitat. Sí, i per això vam decidir fer aquestes declaracions, que al cap i a la fi són fets. És que és veritat. És que fa 4 anys els meus companys de Compromís, quan van entrar al govern, se van veure un deute de 4 milions. Préstecs, el pufo de factures sense pagar, després que sigui una sanció del cànon... És que són fets, no és una interpretació, són fets. Per això vam tindre que dir un poquet, pegar una punya a la taula i dir, bé, estem així. No.
I ara vostè, mire, ahir va estar així l'alcalde de Nules, David García, i ens va traslladar pues, que d'alguna manera ell governa també com vostè en minoria, i bueno, ha arribat a un punt en el que ha fet tot tipus de negociacions i ha dit, pues mira, pressupost prorrogat. Vostè està en el mateix cas?
Sí, estem iguals. Tenim que treure un pla de sanejament perquè a causa de la situació econòmica en la que està el nostre poble no n'hi ha més remei que treure un pla de sanejament, i així ho hem fet saber. Com a equip de govern i des del punt de vista de la responsabilitat, no teníem altre remei més que fer cas als tècnics, i els tècnics ens van recomanar, en aquest cas l'interventor, que fer un pla de sanejament. Un pla de sanejament que, entre altres coses, porta un augment dels impostos, evident, però també una disminució dels gastos, que ja ho estem fent. No ens hem pogut ficar d'acord en ningú per diferents raons que no vull tornar a repetir.
Bueno,
perquè
que ja d'alguna manera cada un ha expressat així la seva opinió.
Sí, el que passa és que no tenim alternativa. I ens hem quedat en el pla de sanejament ahí en l'aire i no tenim una alternativa. No ens han presentat una alternativa. Que estem esperant a dia d'avui. Vull dir, jo que des de l'equip de govern tenim les portes obertes a aquesta alternativa. El que passa és que no arriba.
Però no ens trobem un Borriol que no siga pues, ben governat, és dir, Borriol continuarà en les seues...
Sí, a veure, portem 6 mesos, parles amb la gent està prou contenta, anem fent, ens hem vist obligat a retallar certs serveis, per desgràcia crec que este 2020 haurem de retallar alguna coseta més, però a base d'esforç, ingeni i molta il·lusió i molt de treball s'estan traient les coses
endavant. Bueno, al fi i al cap, el regidor o regidora dels partits de l'oposició que donarà un pas endavant també suposa que n'hi haurien borriolencs que el... Pues que aplaudirien també la seva decisió, o no? Vostè pensa...
No, estic convençut del que estàs dient, que aquella persona, aquell grup, o persones o grups, perquè no té per què ser només un grup, que decidisquen donar el pas i ja no dic aprovar el pla de sanejament, sinó aprovar altres cosetes que facin que millore la situació econòmica del poble. Estic convençut que la gent ho aplaudirà. Almenys és el que ens fan sentir a nosaltres com a equip de govern.
És fer un gest
sí.
Per la població de Borriol.
Sí, ho tinc clar. I també tinc clar que les coses s'obliden. Si he dit, si he deixat de dir, si... No. 1 de gener de 2020, per ficar una data, és un any nou. Una nova oportunitat per a començar, per a tindre 3 anys i mig per davant per a fer cosetes pel nostre poble.
Pues mire, jo vaig enumerar-li cosetes per lo de les il·lusions, per lo de que la satisfacció d'estar governant un poble i poder aconseguir coses, inclús que poden experimentar ixe grup que millor pot ser que el recolze vostè o ixe regidor que diguera vaig un pas endavant. Enumerem les satisfaccions que pot tindre un govern quan aconseguís coses. Després del mes d'agost ve el mes de setembre, lògicament, i a Borriol, si queixi les xiquetes, i ja no han de baixar a Castelló a fer secundària.
És un gran motiu d'alegria. Després de molts anys hem aconseguit, i des d'ací vull que agrair sobretot la tasca de l'anterior equip de govern, que s'ho van currar molt fins al 15 de juny per a que això fos possible. Nosaltres vam culminar la seva faena, però això venia de molt darrere. I ara pues, tenim una secció del Bovalar al poble, i els xiquets que fan secundària del poble ja no tenen per què baixar a Castelló.
Això és un motiu de gran alegria.
I tant.
És dir, tindre el càrrec, ser l'alcalde d'un poble que aconseguís una secundària en una població... Jo penso que és per
sentir-se... Sí, sí, encara que la tenim de forma provisional, que estem treballant per
bueno, fia... Bueno, però quan algú té algo ja...
Sí, per fia, a veure si podem aconseguir el que és l'institut. Però de moment els xiquets que fan secundària no tenen la necessitat de baixar a Castelló.
Con lo qual els pares estan més tranquils perquè els tenen al poble.
Sí, més controlats, més...
Menos perill, menos clar, carretera.
Sí.
En definitiva, lo que es mereix... Jo suposo que vostè vol pel seu poble el que es mereix, no?
Sí, clar.
Després hi ha una frase que em fa molta gràcia, que la diuen molt vostè, i és amb el cabet a la feina.
Sí, el dilluns quan sona el despertador a les 7 ja estàs pensant, tenim una planificació i ja estàs pensant com anir la setmana, ja arromangar-se i ja el cabet
mire,
a la feina.
Mire, així jo tinc que se restaura, per exemple, el portalet de les Parres i que s'instal·len panells patrimonials a la moreria.
Sí.
I també comencen les obres d'instal·lació per a les tanques de protecció.
Sí, això ja bé, és una feina que ja s'ha acabat i per fi després de molts anys la moreria és un lloc emblemàtic del poble i han ficat uns panells informadors i ara ho hem tancat perquè sí que és veritat que la gent un poquet incívica, que des d'ací vull fer una crida també a que la gent sigui un poquet més cívica amb ollades gossos i
claro,
s'està edissant
és patrimoni.
Una feina que s'havia fet durant molts anys de ficar en valor aquest patrimoni s'està edissant perdre un poquet i bé, ficant els panells i en la tanca està metàl·lica crec que ho hem aconseguit.
Els panells en tres idiomes?
Sí, anglès, valencià i castellà, sí, per a aquelles persones que ens puguen visitar.
Sí, perquè Borriol té molt de patrimoni històric.
Sí, la veritat és que és una cosa que estem ficant en valor. Ja els meus companys en l'anterior legislatura amb l'oficina de turisme i l'apertura del museu de Borriol ja ho van aconseguir. I ara doncs, estem ficant en valor el que és totes les pintures rupestres, la moreria, el portalet, l'església és per a vore. Vull dir, jo que tenim una riquesa patrimonial molt important.
Mire, jo tinc uns jaciments arqueològics de la moreria, és dir, allò per lo vist
Sí, està molt xulo i està per veure. És el que hem tancat i fem visites guiades. La moreria està just a baix del castell, que també fem visites guiades. I bueno, jo ho recomano molt, clar.
I després també està la font, l'alqueria, la torreta del molí.
Sí, sí. És...
La Casa Abadia.
Sí, sí, la Casa Abadia és una cosa de les que ens agradaria recuperar. Ara és privat i està ahí, però ens agradaria recuperar en un futur, clar.
Tot això, governar en minoria, no?
Sí, bueno, tinc que dir que és una feina que van començar els meus companys fa 4 anys. I
que vostè la continua.
Sí, sí.
En aquell moment els seus companys estaven recolzats per formacions polítiques sí, i vostè ara està en minoria.
Sí, en el seu moment van començar el matrimoni amb ells de Borriol i PSOE. Va durar, no sé si mig any, 7-8 mesos tampoc sí. I es van quedar en minoria també.
Però vostè, encara que estigui en minoria, va continuar en sa tasca.
Sí, sí, perquè veiem que és una tasca a seguir i de la que estem tots molt orgullosos al poble.
Perquè tenen molt de patrimoni històric.
Sí, 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 per a visitar.
I per tant, molt d'interès turístic.
Sí, 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 sí. És una coseta que volem ficar en alça. Mai s'havia considerat a Borriol com un lloc per a visitar i pensem que té molt de potencial en totes aquestes cosetes que
vostè ha dit antes que n'hi ha visites guiades.
Sí, sí, tots els mesos fem visites guiades a lo que és la moreria, al castell, es puja i s'explica molt, a l'església, jo que...
Entonces, vostès, i per anar a visitar-los, aquestes meravelles que tenen en Borriol?
Sí, bueno, vas a l'oficina de turisme i sobretot en xarxes, això anem publicant, hi ha un telèfon, t'inscrius...
Potser poden contractar?
Sí, inscrius, són gratuïtes, vull dir jo que són molt baratetes i a l'abast de qualsevol. I te dones d'alta i...
I pots gaudir de totes aquestes meravelles.
Ja t'he dit que fem diverses visites guiades, sí.
Després de fer el repàs que tenim per un poble tan històric com és Borriol i tan bonic d'anar a vore, i que vostè està intentant que tots aquests valors estiguin en alça i que se reconega un poble en tant de valor històric, ens ve una altra alegria, i és el col·lector de Borriol a Castelló.
Això ha sigut una notícia molt, molt bona per a nosaltres, que van començar també en la legislatura passada. Un problema que teníem, ja que abocàvem les aigües residuals al riu... I per fi, després de molts anys i molt de treball, s'ha aconseguit el col·lector. I...
Eliminant els vertits.
Sí, ja no s'aboca aigües residuals al riu. Que això...
A més del que jo li he dit, a vostè què li ha donat més satisfaccions poder aconseguir en aquest moment?
Mira, en veritat... totes aquestes cosetes són molt grans, però també el dia a dia i les coses xicotetes són les que te fan pues, seguir amb la il·lusió i tots els dies. Per exemple, quan la gent te para i... Ui, que bé! Per exemple, van fer una mostra de les olives trencades i de la garrofa, molt senzilleta, en un pressupost mínim, que me fa esta vergonya dir-lo perquè no passava dels 300 euros i va tindre molt bona acceptació entre la gent. Tenim un valor com és l'oliva trencar que com la de Borriol no n'hi ha cap a cap lloc.
I una recuperació de tradicions.
Clar, i la gent...
Que se deixen un poc a banda.
Clar, i era com un valor que teníem ahir adormit, que tots el coneixem al poble, i, però després coneixes a gent de fora del poble i dius, uf, l'oliva de Borriol, i no ens ho creem.
I era una, és dir, una exposició de diferents varietats d'olives?
Sí, van fer, bueno, van ser, per a començar enguany, van fer un cap de setmana amb tots els bars de, i cafeteries del poble, els van donar un pot d'olives de Borriol.
Potenciar la restauració.
Sí, per a tot aquell que anava, se li regalava un plateret. I van fer, bueno, unes conferències. La veritat que va estar molt bé i molt curiós.
I en la garrofa?
En la garrofa van fer la típica coca-fulla, que és la coca de xocolata, que les panaderies, bueno, se van volcar en això i va estar molt, molt bé.
És que molta de la gent jove no coneix el que és la garrofa.
Sí, és una llàstima. Jo, de ben xicotet, anava amb mon pare a plegar-la i de la sopa, que per a què serveix? Això no serveix per a res. I sí que te n'adones ara, quan eres més major, que ja t'entre més el coneixement i tot, que és un producte que se li pot treure molt de rendiment.
Clar, però si no el mostrem, si no els ensenyem als nostres joves, com que tampoc el...
Clar, de fet, quan van dir lo de la coca en xocolata, en farina garrofa, la gent... Bueno, te puc confessar que més del 80% no tenia clar que era això. I quan la van tastar.
I a més és que ni l'hauríem provat.
Que va. No, s'havia deixat de fer, no, ja no s'utilitzava i és una llàstima.
Pues mira, jo també quan era menuda, mon pare, sí que és de veres que sí que me va tallar una vegona garrofa i la garrofa dins està dolça,
sí,
al natural ja.
Sí.
Es diria, això és... Doncs jo no m'imagino que la meva filla jo li parca una garrofa i li la faig provar. No sé vostè si ho ha provat en els seus
fills. Sí, que vull. No, jo en els meus fills no. Encara no, però mira, és una cosa pendent que tinc per a fer. Sí, segur.
Una de les coses que m'ha dit vostè ha sigut lo de les olives i lo de les garrofes.
Mira... També van fer el primer mercat nadalenc, on els comerços del poble se van volcar, la veritat, i estem molt contents per la bona acceptació que va tindre.
Van hi haure molta gent de fora al
mercat? Sí que van veure gent de fora que va vindre a visitar els diferents estants que estan allí en la plaça de la Font i va ser un cap de setmana molt mogudet i molt, molt satisfactori, la veritat.
Mire, així a Vila-real, des de fa 2 anys, crec recordar, tenim pista de gel de patinatge.
Ahir vaig estar jo, sí, a Vila-real, i vaig portar els xiquets a la pista de gel i vaig veure una xica que viu així, que és d'allí del poble. Ui, això ho hem de fer al poble. Tenim un problema a Borriol. No n'hi ha cap carrer pla, però bueno, si és precís el farem. Vull dir jo que per la pista de gel...
Lo que
fa s'acabar. Sí.
A una canxa, a lo millor, a
sí,
un...
Sí, se m'està ocorrint al carrer Sant Antoni i, bueno, veure la viabilitat d'això perquè... A mi m'ha encantat.
Mire, pues ahir, veure, jo per lo de la pista de gel, quan així va posar la primera vegada, pues primer l'alcalde va recibir moltes crítiques, per què han tallat un carrer i demés. Quan un alcalde, i sin embargo vostè m'acaba de dir, mire, jo pels meus veïns els que faci falta,
sí.
És dir, m'encantaria tenir una pista de gel, però mos trobem en lo mateix. És dir, ahir David García, l'alcalde de Nules, em dia que ha tingut que sorprendre i que suspendre la Clementnit per el problema de no tindre el recolzament del consistori. En el seu cas, vostè quantes coses haurà tingut que anul·lar en Nadal per no tindre el recolzament que espera?
Mira, de moment l'únic que hem anul·lat, perquè és... Bueno, montem una carpa a la plaça de la Font on fem la festa de Cap d'Any i la festa del Roscón. I com tenim un pressupost...
Gratuïta?
Sí, pot entrar qualsevol persona, és gratuït i pressupostíssim. I com hem tingut que apretar molt el pressupost, en el dia de Reis fem una orquestra i després disco mòbil. L'orquestra no l'hem pogut fer i farem una discoteca mòbil, però la festa seguirà igual.
I vostè pensa que els veïns de Borriol els agrada aquestes coses? Els agrada que perquè no se posen d'acord o dins un consistori no puguin gaudir d'aquestes fetges tan especials?
Mira, la gent en la que parles, sempre se desmarca algú, evidentment, diu, no, si jo pagaria un poquet més. Si és que el pla de sanejament famós que volem treure, quan l'hem explicat, no suposa un gran... una gran despesa per a una casa. És, bueno, l'he explicat moltes vegades,
sí,
però...
Sí, no, és ajustar un poc els impostos a la realitat de lo que estan pagant les diferents ciutats del voltant. No?
I les, sí, i sobretot les necessitats que hem creat o que tenim al poble. Per exemple, l'altre dia me va dir una dona... no has ficat les llums de Nadal.
Per exemple.
I jo dic, sí, té vostè tota la raó. Pues per un poquet més, per un poquet més. Jo dic, sí, però per un poquet més això, un poquet més allò. Per exemple, l'orquestra del Dia de Reis no l'hem ficat. Pues, ahir ja vas traient cosetes que sí, estalviaries més si no feres la carpa. Això és evident. Però també hem pensat que val la pena fer aquest esforç, la joventut del poble se queda, bueno, la joventut i no tan joventut, vull dir jo que sempre pensem en els joves que van a la carpa i a la carpa van de totes les edats.
No, no,
jo
a
crec
la carpa
que
va
val
tot
la
el
pena,
poble.
Sí, val la pena fer aquest esforç.
Perquè en realitat, mire, jo també que vic en una població menuda, també se fa una carpa que en este cas nosaltres paguem, és dir, la població on jo estic no és gratuïta, i jo li puc dir que va desplaçar-se quasi tot el poble, perquè després de sopar els puestos, pues és un punt de reunió on
sí, allí ja,
tots estem junts.
Ja ens hem acostumat al... Mai s'havia fet, però portava uns anys fent-se la carpa i ens hem acostumat a el dia cap d'any reunir-nos tot el poble allí i sobretot el Dia de Reis, que no n'hi ha tanta gent que se'n va fora a passar el cap d'any i estan tots al poble. I la veritat és que se fa un festival molt xulo.
Avui és l'últim dia de l'any i vostè sap que a les 12 de la nit tot el món... per cert, vostè què menjarà? Raïm o...?
No, tenim pensat fer taronja.
Ah.
Menjar taronja, sí. Estem conscients, sí. Volem fer taronja, sí.
Tot el món demana un desig. No, i n'hi ha algú que se'l guarda i n'hi ha algú que el fa públic. Vostè quin desig té?
Jo, més que un desig, jo en faig molts de desig. Així n'ha segur que algun se complís.
Però només se complís un, eh?
Bueno, jo tots els anys ne demane 9 o 10 i sempre se n'acaba complint 7
bueno,
o 8.
Per desitjos que li demanen també a vostè,
sí,
no?
Sí,
per ser el cap d'una població, vostè en té molts.
Jo sí, si n'he de fer un públic és que m'agradaria arribar a un consens en alguna de les forces de l'oposició, traure avant el pla de sanejament o qualsevol altra medida que visguem viable, perquè el que guanyarà serà el poble. Això estem més que convençuts.
Segur que se li complís el desig, perquè diuen que els desigs, si són bons, se complissen.
Esperem.
I que el nou any podrà complir més coses boniques com els que acabem de llegir.
Esperem que així no sigui i que tinguem un 2020 molt bo per al poble de Borriol i per a tots. Clar,
i el poble de Borriol, què li desitja a la província pel pròxim any? Vostè parla pel poble de Borriol.
Mira, si li desitgem algo és la Casa de la Cultura. Ens agradaria que s'acabara. Això és un desig que qualsevol borriolenc tenim una espineta clavada.
Mire, jo com per ací passen tan reixos, vull que me diga, aquí tinc que fer-li la pregunta per tindre la casa de...
A Diputació, ja que, de fet, ho hem mogut una miqueta, esperàvem que en guanyi els pressupostos de Diputació, verem la Casa de Cultura Borriol, l'acabament, no l'han vista, esperem que en algun futur la puguem veure. Però això
pues,
és el desig més gran.
Des d'esta casa li agarrem i se desig i el trasladarem a veure si mos es donen. Héctor Ramos, encantada que estigui l'últim dia de l'any.
Jo més. I molt agraït de que em convideu.
Esperem tindre'l el proper any i que mos doni bones notícies.
Esperem que així siga, que pugui donar-vos bones notícies, perquè si vos dona bones notícies és bo per al poble.
Moltes gràcies.
A vostè.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Ven a
Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante. Es la felicidad de este valiente.
Dos i dos, abans de tancar aquest darrer protagonistes de l'any, com és habitual, cada 31 de desembre rebem el soci fundador de la 92.2 per a fer un balanç també d'aquesta casa. Fernando Peris, molt bon dia.
Molt bon dia.
En què es queda vostè d'aquest 2019?
Pues en aquest 2019 pues me quede en que està a punt ja de passar, perquè la veritat és que...
Yo no sé si es bo o roín, que lo primer que penses que se está acabando.
Pues la verdad es que es un estem vivint temps una miqueta revolts i això pues clar, sempre comporta pues una cura en el futur, no? N'hi ha que tindre pues paciència, però també és veritat que este any 2019 pues en moltes coses no mos ha anat de tot bé, no? Independentment de que cada un pot pensar personalment lo que vulgui, però si mires alrededor, pues de tot lo que els àmbits de polítics i socials i tal, pues la veritat és que no a soles en Espanya, sinó també en tot el món, pues la veritat és que és un món que està a punt entre cometes revolucionar. I a partir d'ahí, pues, què mos toca? Pues, veure els canvis, com se van produint en tots els aspectes. Acabem de tindre fa poc de temps, uns dies, el tema sobre el canvi climàtic, i això és molt important, tindre-ho en compte. És important conscienciar-se de que efectivament pues el món mos té que durar i que som nosaltres els encarregats de salvaguardar per les generacions futures pues el món tal com està. I a part d'això, políticament, pues ja ho veus, Sheila, tot el món, pues, les guerres comercials, les guerres... entre nacions i Sud-amèrica està molt poc tranquil·la, ara tenim a Xile i ara Bolívia també, en fi, hi ha, la veritat és que és un món que està en un tot revolt, i entonces l'únic que se pot desitjar és que a partir d'ara el 2020 pues siga un tot millor de lo que ha sigut el 2019. Bueno, en lo que a nosaltres mos pertoca, el futur polític de esta nació, pues anem a veure lo que passa, perquè anem a estrenar coses. I l'estreno pues sempre te deixa una miqueta en l'aire, que és el que ocorrerà.
Què passarà?
Però bueno, a partir d'això esperem tindre confiança, que la gent pues no desespere, que continuï la lluita en esta zona, i sobretot així en Villarreal, pues la gent és lluitadora i a més pues sap com fer les coses, i esperem que aixina continuï, que si n'hi ha crisi pues així siga, se note lo menos possible. Entonces bueno, respecte a nosaltres en esta casa, pues
balanç,
jo crec que
més...
tot felicitat, tot felicitat. Bueno, pues hem aconseguit pues lo de sempre, ser en fin pioners en l'audiència, en tots els aspectes, en l'àmbit local, en l'àmbit inclús provincial i no diguem en l'àmbit esportiu. I esta és la nostra tasca, donar servici, perquè en definitiva Ràdio Vila-real, que és una empresa privada, però que és
té la voluntat,
pues, pues no és ni més ni menys que un servici públic que donem a la col·lectivitat. Entonces, Sheila,
i la carta als Reis per al 2020, per a aquesta sí, casa que ha demanat,
claro,
o que se li pot demanar.
Pues jo lo que t'ho he comentat, per lo menos continuar com
estem,
com està ara, i si cap, pues lògicament, en fi, sempre en aspiracions, n'hi ha que ser
una miqueta ambiciosos,
aspiracions de millorar, i entonces en això estem, no? Sempre agrair a la nostra audiència, que en definitiva pues mos devem als anunciants i a l'oient. Si no n'hi hagués un oient, malament. I òbviament pues a tots els que participen, incluït el personal de la casa, que esperem pues que tot continue pues com està ara, i si acas millor. Entonces, què mos queda? Felicitar a la gent l'any pròxim, el 2020, i que passen un feliç i pròsper 2020 per a tots. Moltes gràcies.
Tot i que crec que aquesta nit, no, aquest cap d'any, igual per a vostè és una miqueta diferent, és més de raïm o de mandarina?
Pues jo, si vols que té la veritat,
ni d'una cosa ni de l'altra.
Tinc la meua... en el meu ideari personal, la veritat és que si ha menjat alguna vegada raïm, sóc dels que antes de començar ja me prepare les...
Ah, sí, sí.
Perquè no m'agradaria atragantar-me.
Sí, començar així l'any ha de ser
sí,
una miqueta,
però considero una idea extraordinària i molt acceptable, i a més pues vivint en la terra de la taronja, que ho celebrem en mandarina. Faltaria més.
Pues vale. Que aquesta ni la gent que puga, no, i li agrade, doncs que també un festeig.
Que se preparen antes,
que se preparen
antes.
Que no n'hi hagi la pinyol ni res.
Si n'hi ha que fer-se dos o tres tossells de cada gallet,
ahí
millor, però n'hi ha que tindre cuidado, sobretot els xiquets.
Això sí, sobretot, doncs moltíssimes gràcies, Fernando Pérez, i també aprofitem per a desitjar-li a vostè i al seu entorn una bona entrada de 2020.
Gràcies.
I ara sí, nosaltres ens acomiadem, deixem enrere ja aquest 2019 per a protagonistes, però la màquina no para, demà festa, però dijous tornem a fer-los companyia. Ara temps per als esports, ja tenim per ací a Javi Mata, que passen una molt bona eixida i entrada d'any. Els esperem dijous. Adeu.